Banc Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu, t'ofereix el perquè de tot plegat.
Arriba Barbeta donant ordres després de fer una part amb Gemma Galdón que no sé què es devien parlar. Estic fent de l'ull de poll ara que no em tocaria ni la
avui el tenim fi.
Sí, el Barbeta està fi. Sí, hola, Gemma, bon dia. Bon dia, Barberà.
Avisa els oïdors.
Sí?
El Barbeta està fi.
Avui el Barbeta no guanyarà la possessió de pilota.
No?
Això m'ho apunto,
per prudència.
Després veurem.
Qui la guanyarà avui?
No ho sé.
Però almenys el Vicent no, eh?
Sí,
avui el Vicent fa una rola, avui, eh?
Bueno, no guanyarà mai.
Però el Vicent ja veuràs tu com que guanyarà.
Dic que fa una rola perquè avui arriba tard. Coses estranyes,
no, Vicent. Coses molt estranyes.
Fer una rola
s'arriba tard. El sistema de comptabilitat.
Com?
Que haig de posar en qüestió el sistema de comptabilitat perquè em passo tota l'estona callat. I llavors em donen...
Home,
realment saben tot perquè...
Tu has vist Pinocho?
No, un moment. Quan estan... Això m'ho va explicar.
Qui?
L'Helena.
Està a punt d'impugnar-ho, eh? Està a punt d'impugnar-ho, ja.
L'Helena va explicar que quan un està parlant... Aquest temps no compta, suposo.
Home, és la tertúlia, la Barbeta.
No és tertúlia, això és estem al diari.
La sintonia és la de la tertúlia.
Quan hi ha dos parlant un amb l'altre o un amb l'altre, allò no compta.
Ja t'he dit que avui anem fins.
El Barberà i el Gonzalo Bernardo es van passar 3 hores parlant ells sols.
Els cereals han anat bé, avui?
I clar, allò no compta. Llavors, ja, clar,
si hi ha un problema que el dijous no hi ha el Gonzalo.
Jo he dit 3 o 4...
Què vol dir no compta? Perdona, Jordi.
No, perdona.
Sempre surts tu guanyador en possessió de pilota. Bueno, sempre.
Es queixa l'àrbitre.
Mira, sempre. Soc de la generació Guardiola, que vas, que vols que...
No. Ara ets a l'època on Núñez, que es queixava sempre l'àrbitre per justificar les derrotes, caram.
Tu, generació Guardiola, no...
Diríem
que no.
Bé, avui, atenció...
No sé, és un tema objectiu.
Posa el 2-0, ara.
Atenció, que avui els ganivets s'estan esmolant. Anem al diàleg. Perdó, continuem.
Sí, home, i tant. Ara anem amb el... que això quedarà petit. El Justo Molinero i els seus oients, la relació estreta que té a Ràdio Teletaxi. I el Justo, abans de parlar amb un dels oients, cantar una mica de Rafael.
Y sin pensar, nuestros pasos se irán a buscar una puerta que se abrirá como mi corazón. Cuando ella se acerca...
¿Usted canta mejor?
Buenos días. Sí, buenos días.
Buenos días.
¿Usted canta mejor o no?
No, yo no.
Tú cantas, tú tienes el oído como yo, ¿verdad?
Sí,
tú te he tenido que llamar 3 veces.
Vinga, després l'oient en qüestió li demana una cançó per la seva dona, que es diu Pepi, i, en fi, passa això.
Es para su cumpleaños, ayer fue.
Ayer cumplió año de la Pepi, ¿qué le compraste? ¿Qué le compraste?
62.
No. Pero digo que, ¿qué le compraste?
Pues la compré, pues la llevé por allá a comer.
¿Y cómo se lo pasó? ¿Le hiciste que lo viviera bonito?
Ay, ay.
Hombre, sí.
¿Hubo final feliz?
Oh.
¿Eh? ¿Hubo final feliz?
Sí, estupendo.
¿Sí o no? ¿Qué diría ella si le pregunto?
De verdad, estupendo.
¿Te portaste como lo que eres?
Ay. Hombre, pues sí.
Pues vale, sí, porque bien. No ho diu amb molta intensitat, lo llena en qüestió, però bueno, en fi. 8:45, ara continuem en aquesta bogeria.
A Miró Baix Cost, liquidació total per inventari. Últims dies. Vine i aprofita't dels grans descomptes en electrodomèstics, informàtica, imatge i so. Corre i aprofita't de la nostra liquidació total per inventari. Últims dies.
Brr, ja tenim el fred aquí. 2 cacaulats ben calents, sisplau.
En marxa 2 cacaulats calents i 20 euros de descompte a PortAventura.
Ara amb cacaulat participa cada dia en el sorteig d'un cap de setmana per a 4 persones a PortAventura. I amb només 2 etiquetes de cacaulat aconsegueix 20 euros de descompte en la teva entrada. A què esperes a demanar el teu cacaulat?
Extra, extra! Movistar et porta el món en òrbit!
Sí, ho has sentit bé. Ara, si portes la teva línia mòbil a Movistar, inclou un any de subscripció del Mundo en òrbit. Aconsegueix-lo amb el Samsung Galaxy Core per 150 euros al mes, IVA no inclòs. Perquè estiguis informat de tota l'actualitat, siguis on siguis. Entra a orbit.movistar.es o informa-te'n a les nostres botigues Movistar.
Després de l'èxit de Quan érem feliços, torna Rafael Nadal, Quan en dèiem xampany. Descobreix l'origen de la gran família, Quan en dèiem xampany, de Rafael Nadal, un llibre de columna.
A Dream som uns monstres posant preus. Per això, fins al 24 de desembre t'enduràs el kit de dissenyadora de Monster High per només 5 euros.
Inclou 10 retoladors, 80 adhesius, 110 plantilles i diferents esbossos per decorar.
Aquest Nadal passa tu de por amb el kit de dissenyadora de Monster High per només 5 euros la unitat. No facis l'indi, compra a Dream.
Moda, bellesa, actualitat. No vull esperar un mes, ho vull ja. Troba tot el que necessites per estar l'última a la revista Gràcia. Cada dimecres la moda té Gràcia.
El perquè de tot plegat.
8:45 del matí, en Vicent Sánchez, en Jordi Barbet, en Gemma Galdón, en Jaume Barberà, el Tian Riba, que no ha dit res, el Tian. Hola, Tian, bon dia. El Vicent, ara que dèiem, si normalment el Vicent és els primers
li
que
arriba... Li explica dues bones raons.
Aviam.
La primera, vull que el Barbet avui torni a guanyar en ocupació d'espai.
Hem estat parlant del tema.
Com que sé que no puc de cap manera callar, doncs he dit, escolta, reduïm l'espai de temps que estàs i a veure si. La segona, home, tu, hi havia l'Olímpic de Xàtiva jugant contra el Real Madrid ahir. I clar, poca broma.
Amb aquell president estrany que...
Escolta, aquell president ha fet una de les frases més cèlebres... Bueno, n'ha fet moltes, eh? Sí, i a més hi ha un compatriota seu que es diu Xavi Castillo, que es dedica a fer teatre de l'absurd i de la rialla ben crítica, i n'ha reproduït moltes. Però aquesta última és molt bona, perquè vostè sap que Canal 9 s'ha acabat, no?
Sí.
I que fan una sèrie que és molt famosa, com aquí totes les telenovel·les, que es diu L'Alqueria Blanca. I llavors... El senyor ahir li van preguntar a Alfonso Rus, que és el president de la Diputació de València, alcalde també de Xàtiva, president de l'Olímpic de Xàtiva,
és tot.
I tot, no sé, virrei, segurament és com el Carlos Fabra, igual acaba igual, doncs, o igual no se sap mai. Doncs aquest senyor va dir l'altre dia, a mi m'agrada molt l'Alqueria Blanca perquè diuen, fan com jo, diu, no diuen aleshores, sinó que diuen recollons. I vaig pensar, home, és una gran definició de la sèrie. No, escolta, a mi, jo tenia molt d'interès que guanyés el Xàtiva.
Tothom que arriba tard fa aquesta introducció?
Tot el món que arriba tard i que no és tan discret com vostè, senyora.
Que
deixa les seves energies sempre per definir la casta i tot això. Uns altres contem historietes.
Home, avui ja tema casta, eh? Avui ja tema casta.
Ara parlem un moment. Només vull dir una cosa perquè, esclar, aquestes autoritats en la matèria política, com són les quatre persones que m'acompanyen avui en aquesta taula, més el Tian, amb el tema polític, clar, fa una setmana vam saber la data i la pregunta, però després de la tertúlia. Perquè va ser dijous.
Sí, senyor.
Dijous al migdia.
Sí, senyor.
I a més venim d'una entrevista de TV3 a Artur Mas. Per tant, han passat tantes coses en fa una setmana que no sabem que ni el senyor Barbeta, ni el senyor Sánchez, ni el senyor Barberà, ni tampoc que no hi era la Gemma Galdón, han opinat sobre, primer, la data, la pregunta i l'entrevista d'Artur Mas l'altre dia a TV3. Per tant, miri, no és peix fresc, avui no dono peix fresc, però tant en tant el peix congelat tampoc fa cap mal. Barbeta, aviam, de tot plegat, de la setmaneta aquesta que portem a partir de la fotografia que vam veure a la Galeria Gòtica al Palau de la Generalitat amb els partits fent pinya al voltant del president i de la pregunta.
Bueno, costarà ser original...
Gràcies.
Sí, costarà ser original. Intenti-ho. Ha passat una setmana i ja s'han fet molts comentaris i està una mica bastant tot dit.
On estem avui?
Hi ha hagut un acord que jo crec que molta gent influent, diguem-ho així, esperava que no es produís i s'ha produït. I per tant això vol dir que el govern de Catalunya té per davant un període, diguem-ne, d'estabilitat assegurada, i que el procés, de fet, el procés arrenca, no? Arrenca, evidentment, amb un futur absolutament incert, això està claríssim, no? I, en canvi, creix l'estabilitat a Catalunya i, en canvi, l'estabilitat política a Espanya... No és un problema d'estabilitat del govern espanyol, que té majoria absoluta al Congrés, però la idea, diguem-ne, que Espanya ha de moure fitxa, jo crec que està guanyant terreny. Si el mourà, jo no ho sé, es veu difícil, es veu complicat, i jo crec que si vols que fem allò pronòstics, doncs jo crec que anem a consulta o eleccions el 9 de novembre.
El novembre?
Consulta o eleccions el 9 de novembre. El que passa és que per això s'han de donar una sèrie de circumstàncies, com per exemple que hi hagi un cert acord per les eleccions europees. Clar, tot això, si això arriba al 2015, he dit novembre, el 9 de novembre, o bé el març del 2015. Això és una carta que té per jugar el president de la Generalitat. El president de la Generalitat sempre ha dit que ell preferiria acabar el mandat. Bueno, veurem també si pot, perquè és molt difícil aguantar tot això.
Gemma.
A veure, a mi em sembla una bona pregunta. I em sembla una bona pregunta, i amb això coincideixo amb Artur Mas, perquè em sembla un bon vehicle per poder votar, més enllà del que digui la pregunta, que és veritat que té un problema d'indefinició, perquè hi ha tres possibles respostes i això serà difícil d'interpretar, però em sembla que per arribar a poder votar, segurament el millor era fer una pregunta d'aquest tipus. La meva principal crítica és que arribem un any tard i que, per tant, el tenim pressa amb el que ens vam llevar fa un any després de les eleccions. El partit de govern no l'ha complert, perquè arribem després d'un any, hem trigat un any a dir quina era la pregunta que volem fer, i arribem al cap d'un any sense llei de consultes i sense llei electoral, que són vehicles fonamentals per poder tirar això endavant. Per tant, jo em temo que l'estratègia que li convé a Convergència és la d'esgotar el màxim que pugui del mandat, i per tant la consulta se supedita a aquest objectiu primer, que és seguir manant durant el màxim de temps possible. Jo penso que el 9 de novembre no hi haurà ni consulta ni eleccions, però segurament el 9 de novembre quedarà clar que cal avançar vers unes eleccions anticipades. Però també tinc clar, i vistos els antecedents, que Convergència intentarà endarrerir aquestes eleccions anticipades al màxim per tal de complir almenys 3 anys de mandat, perquè no oblidem que mentre no hi ha eleccions, Convergència continua manant i Convergència continua gestionant seguretat, educació, obres públiques, etc. Hi ha aquí unes prioritats de partit que passen per sobre de les prioritats de país, tal com s'explica visiten els mitjans de comunicació per part de Convergència.
Jaume Barberà.
Definitivament, és una bona pregunta. Galdón coincideix amb Mas. Això, només per això, ja s'ha de veure que és una bona pregunta.
Que després li preguntaré per què considera la Gemma Galdón que és una bona pregunta.
És una pregunta tan transversal que és bona. Per què? Perquè aconsegueix, fixa't, l'altre dia una persona així una mica amb un to pèl brusc, em va dir, si mires la foto i mires els extrems, coincideixen els antiabortistes amb els antisistemes. Amb els antisistema. És una manera barroera de definir-ho, de la transversalitat. Per tant, és una bona pregunta que fa país i no partit, i això s'ha de celebrar. Continuant amb la celebració, jo ho comparo allò quan es fa l'acte sexual que es fuma un cigarret, doncs ara estem en moments de fumar el cigarret. Per què hem d'estar complicant-nos la vida de si la farem, de si no la farem, de si tornarem a poder fumar un cigarret o no podrem tornar a fumar un cigarret? Estem, encara no, una setmana, només ha passat una setmana, ens estem fumant el cigarret. Per què hem de pensar ja, no la farem, plebiscitàries, s'avançaran eleccions, etc. Escolta, celebrem-ho. L'únic que hem fet és voler votar i els altres ens diuen antidemocràtics. Fixa't, continuem celebrant, continuem fumant el cigarret, que encara no s'ha acabat.
Vicent, per què no et va agradar la pregunta? Per què et va agradar la pregunta?
Perquè em sembla que derrota qualsevol possibilitat de crítica raonable. Jo em sembla que ha sigut més honest una pregunta única, de vol vostè que Catalunya sigui un estat independent, però em sembla que segurament això hagués fet que el pacte hagués sigut menys extens. I en aquest moment, per tenir un vehicle per avançar vers la consulta, cal ser capaç de derrotar qualsevol crítica i d'imposar-se amb els arguments de la raó, perquè no tenim els arguments legals i, per tant, els arguments de la raó. I aquest apanyo, diguéssim, entre el que s'ha interpretat com a independentistes federalistes em sembla una bona solució, tot i que jo no sóc federalista, jo no votaria no sí, perquè la pregunta no m'agrada, és a dir, jo em surto la vena àcrata i si vull que Catalunya sigui un estat, pues la forma de l'estat segurament no és la que més m'agrada, però insisteixo, més enllà del que votarà cadascú, el tema és analitzar si amb aquesta pregunta es pot avançar vers la possibilitat de que Espanya inclogui el dret a l'autodeterminació, i em sembla que és el millor vehicle perquè això passi.
Vicent.
Bueno, és que ja ho han dit tot i ho lamento moltíssim, però coincidís que en quasi tot amb tots.
Carai.
Sobretot en l'última part del senyor Barberà, que diu que una vegada s'ha solucionat un problema que es tenia tots bastant capficats, perquè es tractava de continuar endavant, doncs potser ara, les reflexions estan molt bé, però disfrutem una mica no amb un cigar, no amb un cigarret, sinó amb un puro, si cal. Vull dir, arriba un moment en què patim molt per coses que són molt, molt elementals. El principal problema de tot això, senyor Basté, és que tot aquest procés que estem vivint podia haver mort per culpa interna, per dir-ho així. És a dir, no calia que arribar a Madrid, no calia que no deixarem fer la consulta, i a més el senyor Rajoy això ho ha dit algunes vegades. El senyor Aznar va dir que abans de trencar-se Espanya es trencaria Catalunya. i estaven aconseguint que es trencara d'una altra manera com ells pensen, i el Rajoy havia dit ja veràs o ja veran com no són incapaces de posar-se d'acord que jo los conozco. Doncs, ostres, jo m'ho temia. I la pregunta és bona perquè, doncs, una pregunta tan elemental com vol que Catalunya sigui un estat independent només l'haurien secundat, només l'haurien seguit Convergència i Esquerra. I pel camí s'hauria quedat Iniciativa i pel camí segurament s'hauria quedat una part d'Unió, no sabem quina, o com a mínim hauria provocat un gran rebombori o una gran trencadissa dins de la federació. Per tant, ostres, i després, fixes, se'n recorda que molts diaris van dir, posen les seues preguntes vostès, intenten trobar la fórmula que funcione i no va haver-hi manera. I mira que hi havia gent allà, entre els quals m'incloc, pegant-li voltes al nano i no sé, no hi havia manera. Doncs, i després, bueno, doncs al final una pregunta binària, matemàtica simple, que jo pensava que era cosa del conseller Mas-Colell, perquè és el que es dedica a aquestes coses, i l'altre dia el president Mas va dir que ell mateix en una sala ho havia això, hem solucionat un problema gravíssim. No només hem solucionat un problema, sinó que jo ara sóc més optimista, com el senyor Barberà, i pensa inclús que jo, que sóc el primer que he defensat aquí des de fa 2 anys, que l'Estat no deixaria que hi haguera consulta, i per tant aniríem a eleccions més o menys de caràcter plebiscitari, ja veurem, doncs ara pense que igual algú se pot inventar una altra fórmula. Mira que és temerari això que dic, eh? Però algú és capaç de dir, escolta, fem-ho d'una altra manera, sorprenguem-los una altra vegada i descol·loquem-nos què és el que ha passat ara.
Aquesta, una de les possibilitats que podia fer-se és que aquesta pregunta fos extesa al conjunt d'Espanya. És una pregunta que es pot fer.
Sí, és que això seria l'ideal.
Vol vostè que Catalunya sigui un estat i, en aquest cas, independent? Si es fes a tota Espanya, doncs tindries la... No es farà. Jo crec que des del punt de vista tant del PP com del PSOE això no es farà, eh? Però és una possibilitat. Aquí la qüestió és que... el debat en el que estem ficats ara és la legalitat. És de qui és el dipositari de la legalitat. I en aquests moments el govern espanyol i el PSOE estan dient la llei no ho permet, quan
la llei ho permet.
Pares de Constitució, membres del Consell d'Estat com el Roy Llorente, etc., diuen no, es pot preguntar l'opinió dels catalans. El que és veritat és que des d'aquest punt de vista del Francesc de Carreras o el Roy Llorente diuen, escolta'm, el que passa és que aquesta opinió després no és vinculant, és a dir, després ha de ser que tots els altres estiguin d'acord, s'han de fer les reformes legals, etc. Però bueno, conèixer l'opinió dels catalans, conèixer l'opinió, i ara no és ni decidir.
Hi ha gent, això, perdoneu, amb el possible, amb el tema d'una votació com a estat, hi ha gent que diu, escolta'm, si no la deixen fer a Catalunya, la fem a tota Espanya, i llavors si es fa a tota Espanya, hi ha gent que opina així, eh?
Si la fem a tota Espanya, la fem a Catalunya també.
Jordi,
i la nostra.
Jordi,
i no l'Espanya.
Jordi,
que també pot ser que no sigui. Ara, si tu tens un 80% aquí, sí, un 80% allà.
Jordi, a mi m'agradaria...
Tens un 80% a favor del sí aquí i un 80% a favor del no allà.
Què passa?
Bueno, que veus la realitat també.
Però que és clar, perquè és una realitat que...
Què passa, que te'n vas?
No,
que passa
que el 80% d'allà, diguem-ne...
No, és que l'altre dia això parlava precisament amb gent, diguem-ho, del sector més independentista, hi ha gent que no ho era, i em vaig quedar sorprès que hi havia gent del sector independentista que va dir no, jo estic a favor de que s'hi pugui ser tot l'Estat. I jo vaig pensar, doncs escolta'm... Com
és l'única manera, pot ser, que s'aconsegui de fer-la, doncs la fem així.
Que sembla fora assenyada, i realment veus i dius, escolta'm, potser seria la millor manera de veure una realitat.
Sí, però si ho vas fer.
Sortiria, és a dir, el que és l'Estat, un 80% en contra, i el que és Catalunya, quan de 60, el que sigui.
Hi ha una altra...
Però parlo al micròfon, si pot ser, Barbeta. Si no, et posarem un micròfon com la Madonna.
Estic que a Catalunya hi hauria una participació infinitament, probablement molt més alta que la...
Hi ha un altre tema, i és és la qüestió de la sobirania. Els, diguem-ne, els defensors de la oligarquia, els que ocupen l'Estat, en detriment de tots els espanyols, consideren que la sobirania rau en el poble espanyol. I Catalunya, els catalans, som, ja, diluïts en el poble espanyol. I, per tant, nosaltres no podem decidir separar-nos d'Espanya perquè no ens correspon. A mi m'agradaria llegir la sentència del Tribunal, una part de la sentència del Tribunal Internacional de Justícia de La Haia del 22 de juliol de 2010 amb motiu de la independència de Kosovo. Ho dic perquè aquests tribunals internacionals a vegades obliguen que presos surtin de les presons. I diu, declaramos que no existe en derecho internacional ninguna norma que prohíba las declaraciones unilaterales de independencia. Declaramos que cuando hay contradicción entre la legalidad constitucional de un Estado y la voluntad democrática, prevalece esta segunda. Y declaramos que En una sociedad democrática, a diferencia de una dictadura, no es la ley la que determina la voluntad de los ciudadanos, sino que es esta la que crea y modifica, cuando sea necesario, la legalidad.
Però, jo, ben, 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 ben. Gemma i Barbeta.
Jo em sembla que, deia abans que un dels valors de la pregunta és que derrota qualsevol crítica. Plantejar la possibilitat d'un referèndum a tot Espanya també derrota qualsevol crítica. De fet, un dels grans arguments de Ciutadans i del PP és precisament la sobirania resideix en tot Espanya. Doncs d'acord, si vostès pensen això, facin el referèndum a tot Espanya i amb això desarticules una de les crítiques principals i segurament podríem descobrir una Espanya diferent a l'Espanya del PP-PSOE dels últims 35 anys. Jo em sembla que cal... Jo em sembla que qualsevol persona... A veure, jo no sóc ni independent ni no independentista. Senzillament, a mi, per mi la forma de l'Estat no és el principal. M'interessa, ho he dit sempre, el contingut, no el continent. El continent m'és igual. Si Catalunya em garanteix un estat social, me n'aniré amb Catalunya. Si Espanya em garanteix un estat social, em quedaré a Espanya.
Que mercenària.
És un tema nacional. És indiferent. És dir, no soc nacionalista. No tinc aquesta modalitat.
No se tracta de ser nacionalista o no. És dir, a mi el que més me convenga. No, ja em sembla que és una bona opció.
No
si uns me tracten bé amb uns... Escolta, aleshores en França, si tenen un estat social...
No és el que més em convingui. És el que més m'agrada políticament. No és el que més em convingui individualment. És el que em sembla que és el model de país en el qual jo puc viure més còmode.
Si això li dona a Puerto Rico, també, no? D'acord, si això li dona a Puerto Rico, en Puerto Rico.
No, en Puerto Rico no tinc...
No, o en França, que està al costat i ens podem afegir. No, està bé.
Dins de les opcions que tinc actualment hi ha o Catalunya o Espanya.
I França, parla en França, que tenen un gran estat social.
De fet, de moment només hi ha Espanya. Jo em sembla que qualsevol persona amb la meva posició ha de reconèixer que el plantejar la possibilitat de la consulta el que fa és descol·locar l'Espanya canyí, a l'Espanya de la una grande i libre que heredem del franquisme, i en aquest sentit jo em sembla que hem d'estar agraïts als independentistes perquè segurament per treure amb tanta força aquest tema han aconseguit que es comencin a obrir algunes esquerdes en aquest consens de la transició, en aquest consens postfranquista amb el qual la unitat de l'Estat no és en cap cas qüestionable, i això és una anomalia. Per tant, que puguem parlar d'això i que ho puguem parlar no només a Catalunya sinó a tot Espanya, on també hi ha persones que no se senten còmodes amb aquesta herència franquista dins de la nostra Constitució, em sembla que és un guany que compartim tots plegats.
Doncs parlem i direm dues coses. La primera, quan diuen que Catalunya no pot votar per separat, tot el món sap que menteix, i per això constitucionalistes, pares de la pàtria i de la Constitució, etc, etc, diuen que es pot fer. Per què es pot fer? Perquè ja es fa quan, per exemple, es vota un estatut, que no deixa de ser cessió de sobirania d'estat espanyol, perquè Catalunya s'atribueix a través de l'estatut una sèrie de competències. És veritat que l'estatut s'aprova com a llei orgànica al Congrés dels Diputats, però és veritat que també es vota en referèndum a Catalunya. Per tant, se fan referèndums sols. Segona, quan es diu que temes anticonstitucionals no es poden votar. Mentira. Vull dir, una cosa és votar, per exemple, que es podria fer demà una consulta a Espanya, i això ho he dit dues o tres vegades, però és que és bastant obvi. Si els espanyols en aquest cas volen república o volen monarquia, i a partir d'aquí el que podria ser anticonstitucional, no constitucional o inconstitucional, seria declarar la república com es va fer en el 1931. Ara es podria iniciar una reforma constitucional i això seria plenament constitucional. I això no trau que en la consulta es poguera preguntar el que tu et dona la gana, perquè les consultes estan per preguntar el que a vostè li dona la gana i després ja veurem quins efectes polítics tenen. Per tant, ni per un tros de territori, ni per la inconveniència de la pregunta, això es pot negar. I el que sí que hem de fer, a part d'això que diu vostè, que està bé, que l'està tremol, etc., però és desmuntar totes les mentires que aguanten tot això. I la mentira més clara és quan el senyor Rajoy diu ni puedo ni quiero. El senyor Rajoy no vol. No, poder, demà de matí si vol, i tant que es pot fer,
polític,
cap problema.
Com era el País Basc, és a dir, l'estat espanyol ha tingut un problema des de fa molt temps en reconèixer conflictes polítics.
Sí, però jo li dic que pot constitucionalment si vol.
El País Basc no piula.
Sí, és que perquè el problema és polític, sempre són problemes
polítics. No piulen.
No piulen per interessos, perquè ells saben que si això acaba amb una reforma constitucional es qüestionarà el seu concert econòmic, també. I llavors no volen que es toqui res. Ells,
jo també us dic que tant com m'agradaria que l'Estat es sacsegés, em costa veure el consens de la transició sacsejant-se. M'encantaria i em sembla que ho hem d'aconseguir. Però em costa veure-ho i em fa bastanta por que em pugui sortir.
Sí, però ens costa veure-ho, però això haurà de ser així, perquè el que jo crec que no té marxa enrere, jo no sé com acabarà això, però el que sí que no té marxa enrere és que la gent de Catalunya tan manifestada desaparegui.
El Plan Ibarretxe va tenir marxa enrere.
No, home, no. El Plan Ibarretxe no hi havia gent. Només hi havia l'Ibarretxe. No hi havia ni el PNB amb el Plan Ibarretxe. I en canvi ara sembla que... És a dir, jo conec gent que em diuen el Mas hauria de rectificar perquè anem contra les roques. I jo dic sí, però és que l'Artur Mas si rectifica, rectificarà ell sol. És a dir, tots els que hi ha al darrere no rectificaran.
Perquè n'hi ha uns quants al darrere de les turmes que els encantaria rectificar.
Eh? Jo crec
sí, que n'hi ha alguns quants dins de Convergència.
Però dir, tu creus que demà surt l'Artur Mas, surt per la televisió i diu, senyors, sap què? Canviem de direcció, canviem del rumb, perquè d'aquí no ens en sortim. Tu creus que això, diguem-ne, què passa?
Jo penso que això passarà sense que es digui d'aquesta forma.
Eh? Bueno, doncs si passa això, passarà el tsunami per sobre. És igual.
Jo crec que seria,
hi hauria una radicalització molt més desagradable.
Jo crec que
una de les garanties és precisament que tot aquest procés el lidera un partit i una persona, diguem-ne, d'ordre, de dreta, conservadora.
Sí, sí. Aviam, les piles del sonetone. Barbeta. Ara tornem de seguida amb en Jordi Barbeta, amb Vicent Sánchez, amb en Jaume Barberà i amb la Gemma Galdón, el dia que d'aquí a mitja hora aproximadament seurà en aquest estudi el conseller d'empresa Felip Puig, exconseller d'Interior.
La Generalitat informa que al teu voltant hi ha nens i nenes que per motius diferents no poden viure amb la seva pròpia família i necessiten una família d'acollida. L'objectiu de l'acolliment és proporcionar a aquests infants afecte, atenció individualitzada, nous models i referents familiars. És a dir, un entorn que els permeti créixer i desenvolupar-se. En funció de la situació personal i del perfil de cada família, es poden realitzar diversos tipus d'acolliment. De curta durada, de llarga durada, permanent, d'urgència i diagnòstic, de cap de setmana i vacances. Acollir un infant, sigui un nadó o un adolescent, és un acte de compromís i responsabilitat social. T'informa la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de RAC1.
A Miró Baix Cost, liquidació total per inventari. Últims dies. Vine i aprofita't dels grans descomptes en electrodomèstics, informàtica, imatge i so. Corre i aprofita't de la nostra liquidació total per inventari. Últims dies.
Freixenet.cat, Pimec.cat, Munic.cat.
Els de casa ens identifiquem a internet amb el .cat.
Decathlon.cat, Eisman.cat, IBM.cat.
Els de fora també. Registra el teu domini .cat des de només 8 euros. Informa-te'n a www.domini.cat. En català, .cat.
M'agrada. M'agrada.
Més idees, més decoració, més creativitat. Revista Interiores. M'agrada agradar.
Avisa els oients. Algunes de les paraules que s'emetran tot seguit poden alterar la seva sensibilitat i el seu estat d'ànim. Bala, cua, tabes, xapes, crit i pourecanat. No t'estic, tengui, 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 falti! Si se t'ha escapat un lleu somriure, llavors necessites un pla. Un pla de pensions Bankia. Adaptat a tu i amb les millors condicions. Informa-te'n a sileonole.com.
El meu fill no sap mai què fer. Diu que s'avorreix. Tot el dia, mare, què puc fer? I mira que té de tot. I el teu fill, què fa? El meu? El meu tataneja.
El Tatano, la revista per a nens feliços. Subscriu-li a cavallfort.cat o al 93 218 6220. El Tatano, el cavall fort dels petits.
Moda, bellesa, actualitat. No vull esperar un mes. Ho vull ja. Troba tot el que necessites per estar l'últim a la revista Grazia. Cada dimecres la moda té Grazia.
El perquè de tot plegat.
9 i 2 minuts. Algun comentari més sobre el que estàvem comentant abans de la publicitat?
No.
No. Sí.
Ah,
que... sobre el que deia la Gemma, i que evidentment tothom tenim la llibertat més que absoluta de dir on volem ser i què volem, no? Només faltaria. Però una de les coses que més il·lusiona moltes persones que són en aquest procés cap a la independència és justament la possibilitat de construir una societat diferent. Sí, és l'únic que il·lusiona.
Sí, sí. I aleshores, jo dic, dependrà... Si aquesta gent vota Convergència, no m'ho crec.
Dependrà per utilitzar una terminologia marxista de la correlació de forces després, el dia que nosaltres aconseguim la independència, per veure quina és la Constitució que fem i quina societat entre tots ens proveïm. És a dir, l'únic que dic és que hi ha esperança en el futur per fer una societat millor. I molta gent és aquí per aquesta esperança.
Jo me la creuria si hi hagués un canvi radical en la intenció de vot a les properes eleccions. Mentre això no existeixi, no em creuré que hi hagi tanta gent que cregui que el nou estat portarà també un nou model social.
Si hi hagués un canvi radical de vot, igual no hi hauria procés de separació, perquè igual ens decantaríem per algun partit que no està d'acord. I després, escolta, d'acord, però m'estranya. I no passa res, m'estranya. És a dir, jo crec que en tota aquesta història, senzillament perquè, mire, crec que en un col·lectiu que té característiques nacionals i la voluntat de ser-ho. Ja està.
El meu col·lectiu no té característiques
col·lectiu,
nacionals.
No, el seu col·lectiu és qualsevol, perquè aleshores tot dependrà de la forma d'estat en què esteu i de qui voten.
No, saps quin és el meu
vostè,
col·lectiu?
Deixa'm un segon i després pot parlar. El seu col·lectiu ja sé quin és, i ara m'ho explicarà vostè, però m'ho imagine. De la gent que vol les coses d'una determinada manera i una societat d'una determinada manera, com pensa vostè. D'acord. Pel meu no. El meu, com tots els col·lectius del món, és un col·lectiu nacional que no té per què tindre fronteres i que no té en cap moment per què ser, per dir-ho així, imposar res als altres. I una vegada aquest col·lectiu s'hagi definit com s'ha definit i hagi pres aquesta decisió, senyora Galdón, aquest col·lectiu pot votar una opció de dretes, i aleshores, clar, seguint el seu raonament, vostè s'aniria corrents a exiliar-se a Espanya mentre no arribarà un govern d'esquerres. Home, jo crec que això no té massa sentit.
No.
És a dir, a mi em fa l'efecte que el més normal és que una gent que se sent solidària nacionalment i que vol definir una nova manera de viure, doncs mire, s'iniciarà un procés constitucional com a tot arreu. I en aquest procés constitucional igual guanyen els que no li agraden a vostè. Però això no ha de ser causa d'exili, o causa d'estar aquí dins rabiant tot el dia, o fins i tot descripció col·lectiva de dir, no, és que jo ara em quedaré en Espanya o m'aniré a Catalunya. Això és un procés lògic perquè passa a tot arreu igual. I igual, en algun moment no li agradarà i en un altre moment li agradarà. I si guanyen les dretes no li agradarà i si guanyen les cares li agradarà. I a mi pot ser també, però això no em farà canviar de col·lectiu ni de sentiment.
Barbeta i Gemma.
No, no, jo crec que... És a dir, no es pot dir... Jo vull la independència si no mana Convergència. Però si mana Convergència prefereixo Espanya amb el Rajoy perquè es veu que és més prou.
Bueno,
és una mica, diguem-ne... Jo crec que no, això no va així. Però en totes coses això no té cap referent històric, Gemma. Si tu mires la història... No, si tu mires la història, la tradició i la trajectòria històrica, tu veuràs que... A Catalunya, les majories socials i polítiques normalment sempre han sigut un pas més cap a l'esquerra, per entendre'ns, que Espanya. Com a mínim un pas més.
No,
és a dir, perquè m'entenguis,
no,
la CEDA no era com la Lliga, o la Lliga no era com la CEDA. La Lliga era una cosa bastant més progressista, la Lliga va fer-la en comunitat i va aparèixer, per exemple, l'Escola del Treball, i la va fer amb el Campalans, que era socialista. Això a Espanya era impensable.
I per tu
Llavors, quan
PP,
hi havia Espanya, hi havia el Front Popular, a Catalunya què hi havia? Hi havia Esquerra Republicana. Hi ha un llibre que explica que a Catalunya, bàsicament, sempre, quan, en democràcia, sempre ha manat el centre-esquerra, més o menys. És a dir, quan Convergència i Unió va guanyar les eleccions l'any 80 per primer cop, els consellers que van entrar venien uns del SUC, uns eren independents, a Laporte, i van fer una política absolutament socialdemòcrata. Tot el tema de la sanitat, tot l'esquema mental que es va fer... La filosofia política era una política absolutament de centre-esquerra, d'estat del benestar social, de l'estat del benestar. L'ultraliberalisme que practica, per exemple, el PP no té res a veure amb la política de Convergència, crec jo, eh? Però és que això tradicionalment ha sigut sempre així. En relació a com ha evolucionat Espanya i com ha evolucionat Catalunya. Això, aquí hi ha la revolució industrial, per què? Pues perquè allà hi ha el caciquisme terratinent és diferent que aquí. Que aquí, diguem, pues hi ha més moviment industrial i més classe mitjana. I l'estructura social de Catalunya dona això, i l'estructura social d'Espanya d'aquest aspecte és totalment
Galdón
diferent.
Galdón i Barberà. Gemma.
Mira, jo el rotllo aquest de que Catalunya som més progrés que Espanya me'l vaig creure durant molt de temps, durant ben entrada la vintena.
No, jo dic la trajectòria històrica. No t'he dit els catalans som no sé què,
Et diré la trajectòria històrica de Catalunya. Espanya és el país de la Unió Europea que durant els anys 80 i 90 menys ha invertit en serveis públics. Dins d'Espanya, el territori que menys ha invertit en aquests serveis públics és Catalunya. Per tant, ho sento, que la retòrica...
Aquesta estadística
te l'hagués
fet
a la mà. No, són números oficials.
Però digue-li,
això no ho pots discutir, però són xifres oficials.
Tu mira quants...
Un moment,
per desacreditar aquesta xifra que ha donat ella, vull que els oients que ens estan escoltant pensin quants ambulatoris i quants instituts tenien, diguem-ne, al voltant del seu barri o del seu poble i quants en tenen ara. Ja està, partint de l'any 80 fins ara. O hospitals comarcals.
Espanya ha estat... De nou, no et redueixes a l'experiència personal, jo et parlo de xifres.
Què dius?
Jo em vaig...
Podria... Has de tenir una mica de nivell, tu. No els poden dir.
Són xifres, són xifres indiscutibles. Sí, la inversió de Catalunya en serveis socials ha estat sempre per sota de la d'Espanya. I la d'Espanya per sota de la d'Europa. Per tant, tenir una retòrica progre. Quan la política que fas és la política més retrògrada i més de dretes de l'estat espanyol, ho sento, però les paraules se m'acaben quan el que exigeixo són serveis. I pel que deia el Vicent, mira, el meu col·lectiu, i jo això ho tinc molt clar, és l'Espanya republicana. Són Barcelona i Madrid antifeixista. Jo vinc d'aquí.
Doncs ja està, però no passa res. No...
Deixa'm
sí, però no s'avergonyis, que és això, és l'Espanya republicana, molt bé.
No me n'avergonyeixo gens.
Pues ja està, això és Espanya, ja està.
Deixa-ho acabar. I jo sempre he dit, jo no em sento espanyola, però sí que em sento compromesa amb el futur d'Espanya. Perquè m'identifico amb aquesta Espanya republicana que pateix, com jo pateixo des de Catalunya, la victòria de la dreta des de la fi de la transició.
I amb el poble saharaui?
Aquest és el meu col·lectiu. Per tant, a mi, separar-me d'aquest col·lectiu, d'aquesta Espanya amb la que tinc vincles emocionals, perquè és l'Espanya que lluita, l'Espanya progressista, m'estàs demanant que faci un esforç i que trenqui amb un referent emocional meu important. Per fer aquest esforç, m'has de garantir que el que crearem serà millor que el que tenim. I si no, jo segueixo compromès amb les persones que lluiten a Barcelona, a Madrid, a Saragossa i a Galícia per canviar l'Espanya franquista que heredem de la transició.
Però hi ha una cosa que vostè no entén. Jo no li demane que trenque res. És que no li demane que trenque. Ja s'apanyarà vostè. És a dir, si vostè, el seu referent històric és Espanya republicana, el seu referent polític és la República i el seu referent nacional és Espanya, doncs jo no li demane que trenque res. Si a mi em sembla molt bé com una opció tan bona com la meua. I si vostè no se sent nacionalista, sent espanyol i republicana, jo no em sent nacionalista, sent valencià català. I ja està. I, però el que dic és que la lògica de les nacions, dels països, dels col·lectius, etc etc, no és només una lògica ideològica. Perquè Portugal, perquè Occitània, perquè França o perquè Còrsega poden ser perfectament progressistes, socials, de dretes o d'esquerres, i continuen sentint-se un col·lectiu, un poble, ja està. És això només que l'estic dient. Vostè se sent, el seu poble és el poble espanyol republicà, i el meu poble, mire si és complicat el meu poble, són els països catalans. I aleshores, jo no li demano a vostè que se senta res, ja s'apanyarà vostè i la República Espanyola. L'única cosa que li demanen això és A, que el plantejament no siga tan utilitari, perquè em sembla que és una mica rar, i és igual, perquè ja s'ho farà vostè també, i després que no estigmatitzi els altres. Perquè hi ha una sèrie de paraulotes molt lletges que, a més, quan se repeteixen en obsessió, acaben fent mal com nacionalista. Tan nacionalista és vostè com jo.
Ho sento, però no...
Ho sento, però sí. No, i és la seva paraula com la meva. I després, cada vegada que parla de xifres, posa-les damunt la taula, sisplau. No.
Amb
un informe,
la font
contrastada, i una cosa solvent, perquè l'última vegada que va dir que l'Ajuntament de Barcelona havia tocat els pressupostos per reduir serveis socials, va vindre la Junta... Sí? Doncs mire, home, no, és que això no és ser republicana, és ser animal de sènia. Per l'amor de Déu, amor, ell eres. Clar, home, ho sento. Si ells li porten la xifra i tenen raó ells, home, al final això trau una mica de polleguera.
Si tens una xifra diferent, me la rebats. I si no,
però ja van portar-li la xifra. Sí, si li van portar aquí...
Digue'm quines són les xifres d'inversió de Catalunya en serveis socials.
Doncs mire, tornem a demanar a l'Ajuntament de Barcelona, perquè jo no treballo en el consistori, que porti les xifres d'inversió social.
Una pregunta, la xifra que donava avui... Moment, la xifra que donava avui la Gemma, la pot repetir, sisplau, que la buscarem, aviam si serà el que diu, i n'hi tindrem.
Històricament, des de la transició, la inversió catalana en serveis socials és inferior a l'espanyola.
D'acord, busca aquesta xifra.
Oficials europees.
Sí, d'acord, oficials europees no sé què és. Busca aquesta xifra, la font i l'organisme del
si,
qual...
I si m'exigeixes xifres, em rebats amb xifres, Vicent?
Escolta, jo no...
Si vostè, no cola.
Vostè no me rebat en xifres de res. Vostè me rebat en declaracions i en especulacions. No, no m'he donat que xifra. Quina xifra està donant? I quina font? I quin organisme?
Les meves no xifres
m'està dient, jo crec, perquè sóc, mire, perquè tinc una Déu Nostre Senyor m'ha ungit, pense que així s'ha invertit menys en això. I jo li dic...
No, és que no ho penso, t'estic dient que són xifres oficials.
No, escolta, senyora, jo no sé el que és vostè, jo sóc periodista. Dóna'm la font. Dóna'm...
Els dos diuen el mateix amb un problema, que és que, clar, és a dir, jo entenc el Vicent i entenc la Gemma. Els dos diuen, aporta, perfecte.
A mi m'és igual. Jo puc dir que l'any 80... al poble de la Garriga no hi havia, perdó, l'any 70, el primer any de les eleccions municipals, no hi havia ni institut ni ambulatori. I ara hi ha dos instituts, com a mínim, tres escoles, un ambulatori que després l'han fet nou. És a dir, escolta, això no ha sortit del no-res, això és la inversió social. Ara,
però Espanya s'ha invertit més. Espanya s'ha invertit més i estem per sota de la mitjana
europea. S'ha invertit més?
No. Sí. Són xifres.
A mi m'agradaria...
Estem d'acord que Espanya ha invertit menys que Europa? Estem d'acord que Espanya sempre està per sota d'Europa en inversió social?
No, aquí no en tinc ni idea. No, perquè no sé què és inversió social. Si una inversió social és un hospital o és una escola pública, si això és una inversió social, no, no en tinc ni idea. Si vostè diu que Espanya inverteix molt en l'exèrcit, mirarem els pressupostos de l'Estat d'Espanya i França durant els últims 20 anys.
Escolta, el Vallès Oriental...
La xifra són els pressupostos de l'Estat.
L'Hospital de Granollers, l'Hospital de Mollet, l'Hospital de Sant Celoni, tots són nous, tu. Tots són nous fets... Els van fer i els van ampliar i els han fet nou fa 4 dies.
Bàrbara.
Sí, jo, deixant de banda les xifres de la Gemma, jo entenc el que diu la Gemma en el sentit republicà. Parlava de la república i jo ho entenc. Perquè, home, és obvi que si Espanya fos o es reconegués aquest grup de poder que ocupa l'Estat, que és un estat plurinacional i plurilingüístic, és obvi que tots els que vivim en aquesta península ens hi trobaríem millor. El problema és que a nosaltres se'ns exclou.
Totalment d'acord.
I quan a tu se t'exclou, quan a tu no se't deixa ser el que ets, quan se't diu el cas de ser, és quan després passa el que passa. A mi, sóc dels que va dir, i em van caure no sé quantes crítiques i no sé quantes coses em van dir des de nazi a no se sap què, jo vaig dir en el seu moment que la independència de Catalunya és l'acte revolucionari més gran que es pot fer a favor d'Espanya. I això, que en principi sembla xocant, és així.
Això perquè no està d'acord.
Això és així. Sí, sí. Per què? Jo, per exemple, me n'alegro moltíssim que l'esquerra, si l'esquerra, i no parlo del PSOE, d'Espanya, com és Esquerra Unida, estiguin a favor del dret a l'autodeterminació i de la consulta. Mm-hmm. En canvi, el PSOE ha traït el seu esperit fundacional ja només amb el Congrés de Suresnes, en què el mateix Rubalcaba feia una defensa del dret de l'autodeterminació i l'altre va dir no passaran. L'altre dia va dir no passaran. Per tant, des d'una republicana, jo t'entenc, Gemma, des d'una persona que sent Espanya, sent l'Espanya progressista, l'Espanya de la germanor, aquesta separació, doncs, li sap greu, li fa mal. Li sap greu i li fa mal. Jo ho entenc, això. Ho entenc perquè és així, diguem-ne, perquè si a tu se't reconegués com ets, no passaria. Ara, la realitat és la que és. I, per tant, nosaltres, o la majoria social d'aquest país, vol separar-se no per anar contra Espanya, sinó per fer-se.
Perquè com que la realitat és la que és, estem d'acord amb la consulta. És que jo penso, el valor del que estem plantejant és que realment té un consens majoritari en la societat, perquè inclús si no vols separar-te d'Espanya, és impossible no veure que Espanya necessita ser reformada i que els consensos de la transició, 35 anys després, se'ns han podrit.
És un 9:15. D'aquí un moment tornem en Jordi Barbet, amb Vicent Sánchez, amb Gemma Galdón, en Jaume Barberà, d'aquí un 15 minuts, Felip Puig en aquest estudi. I d'aquí a 15 minuts, el Tian Riba per trepitjar ulls de poll. Ara, però, és l'hora de la Noemí. Hola.
Bon dia. Hola.
Què tal? Com va tot?
Per aquestes dates de Nadal, al Corte Inglés hi trobareu centenars d'articles elegants i nadalencs per vestir la vostra taula. Vaixelles, coberteries, cristalleries, estovalles, ornaments, centres de taula... Molts i molts detalls coordinats de diferents estils perquè sigui molt més fàcil triar. Vermell, verd, or, plata, els colors de Nadal per posar també a la vostra taula. Aquestes festes, que la taula es converteixi en la protagonista. I recordeu que el Corte Inglés finança les vostres compres i regals de Nadal i Reis. I ara passem a l'agenda del dia. Avui a les 7 del vespre a la sala Àmbit Cultural del Corte Inglés del Portal de l'Àngel hi haurà el testimoniatge d'un home que va cuidar la seva mare malalta d'Alzheimer, Diario de un cuidador, de Pablo Barredo. I també a les 7, però al Corte Inglés de Sabadell, hi haurà l'entrega de premis del 12è concurs de literatura ràpida de microcontes. L'entrada, com sempre, és lliure. I recordeu que aquest diumenge tots els centres del Corte Inglés i per cor de Catalunya estaran oberts en el seu horari habitual. Res més, seguiu-nos al Facebook. Que passeu bon dia!
La Generalitat informa que hi ha conflictes familiars, socials o veïnals que poden tenir solució sense iniciar processos judicials, mitjançant la mediació. Es tracta d'un procés de resolució de conflictes que, amb l'ajut d'una persona mediadora que actua de manera confidencial, imparcial i neutral, procura trobar, a través del diàleg, solucions positives per a tots els implicats. A més, garanteix un major grau de compliment de l'acord perquè és conseqüència del treball i de la implicació de tots els afectats.
Per a més informació, entra al web gencat.cat/mediació. T'informa la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de RAC1.
Si tienes que dar de baja tu vehículo, puedes hacerlo directamente en un centro autorizado de tratamiento, Los Antiguos Desguaces. Es un trámite gratuito y obtendrás el correspondiente justificante. Pero si tu caso es que has recibido una carta con el informe de un vehículo con una antigüedad superior a 10 años que ya no tienes, también puedes darlo de baja de forma sencilla y rápida. En nuestra web dgt.es tienes toda la información de cómo hacerlo. Pon los datos de tu vehículo al día. Tu seguridad es la de tu vehículo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Els que esperen a l'emprovador no saben on mirar. Veritat de la bona. Ara només tindràs ulls per al Huawei Aztenq G510. Perquè si vens a Yoigo, amb la tarifa de contracte que tu vulguis, te l'emportes gratis. Informa-te'n a les nostres botigues. Yoigo.
Conductors, a les seves marques. Els conductors es dirigeixen cap a les benzineres Esclatoil. És un moment emocionant. Tots volen ser els primers a comprar el litre de gasoil a 1,24 €. Sí, sí, a 1,24 €. I la benzina sense plom a 1,29 €. I ja estan entrant a Esclatoil. És un moment històric.
Preus vàlids només amb la targeta client.
Aquest Nadal, regala la novel·la número 1 en vendes, Dispara, jo ja sóc mort, de Julia Navarro. La història apassionant de dues famílies que lluiten per sobreposar-se al seu destí. Dispara, jo ja sóc mort, de Julia Navarro, publicada per Rosa dels Vents.
Lleida, on la neu és Pirineu, natura, esquí, sentir és gastronomia, art és tradició, romànic, pobles amb encant, on la neu és termalisme, trekking, raquetes, BTT, rutes en família. Ara Lleida, on la neu és més que neu. Aralleida.cat, Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Un nou any és un llibre en blanc esperant ser escrit. Imagina que en una de les seves pàgines hi escrius: aquest és l'any que sempre he volgut tenir. Imagina que aquest 1 de gener et toca l'extra d'any nou de l'11. Sí, és un nou sorteig i és de l'11. Més d'un milió de cupons amb premis de fins a 400.000 euros. I per només 10 euros, extra d'any nou de l'11. I tu, què hi escriuries? 11. Venedors 11, punts de venda autoritzats i juegos11.es.
Aquest Nadal pensa en Lloret de Mar. Més de 1.000 establiments comercials t'esperen per oferir-te tot allò que necessites aquestes festes. I tots els caps de setmana fins al 5 de gener gaudeix de música i animacions al carrer i de la Fira de la Joguina al Mercat Municipal. Compra els teus regals a Lloret de Mar. Lloret de Mar, viu el Nadal.
T'hem sentit. Tal com demanaves, ING Direct arriba als negocis. Som aquí per ajudar-te. Cuenta Negocios, línia de crèdit, targetes Negocios, TPB, Cuenta Ahorro Negocios. Pots comptar amb nosaltres. Entra a ingdirect.es.
El perquè de tot plegat.
Són les 9 i 21 minuts del matí, el dia que d'aquí una estona, res, aquí a poca estona sabrem realment quan ens pujarà el preu de la llum a partir del 2 de gener. Sabem que hi haurà un 2%, que això ja és segur, després de que el ministre Soria ens hagi negat tres vegades com Sant Pere la pujada. Finalment és un 2% segur, i a partir d'aquí el que es pacti en la subhasta que hi haurà d'aquí a poca estona, i que sabrem d'aquí a uns moments també, i que demà parlarem àmpliament també aquí al món RAC1. Bé, amb qui engega?
Una estafa. Senzillament una estafa. És allò que parlàvem, que el Vicenç aquest matí ja m'ha advertit amb això de la casta i de l'oligarquia, perquè segurament s'ho veia venir.
No, que m'agrada molt quan ho diu, i amb el to que ho diu.
Jo pensava que ho deies pels Caja Madrid.
Jo també, jo pensava que
parlava de Caja Madrid. No, per Caja Madrid, per l'Aznar, pels Correus de Blesa, per la venda de Nova Galícia a l'únic banc privat o un dels bancs privats de Venezuela. Per cert, tots hem posat 9.500 milions d'euros en aquesta Nova Galícia, i es ven per mil, això vol dir que hi ha hagut una pèrdua de 8.500, a Bankia se'n van posar 23.000, etc. 23.000 milions, etc. La qüestió és que l'electricitat és una estafa, perquè el cost de generació d'electricitat s'allunya molt del preu que paguem. I, per tant, aquí hi ha tota una sèrie de components que, de veritat, que has de treure no només un màster, sinó tot un doctorat, per saber exactament com es composa el rebut de l'electricitat. Jo suggereixo, et suggereixo, Jordi, que convidis una persona que, per mi, és una de les que més en sap, que es diu Pep Puig, que és especialista en qüestió d'electricitat.
De l'Activa Verda, vols dir?
El de...
Josep Puig, que era del...
Sí, havia estat, crec que havia estat regidor, crec que havia, no me'n recordo, sí, sí. Crec que havia estat regidor d'Iniciativa per Catalunya a l'Ajuntament de Barcelona, d'això fa una eternitat. Però s'ocupen molt d'això, hi ha el grup de Som Energia, etc. A mi el que m'agrada destacar d'això és per què hi ha tants exministres i exconsellers de diferents comunitats autònomes, inclosa la catalana, en els consells d'administració de les elèctriques. Perquè el senyor Pedro Solbes, quan deixa el Ministeri d'Economia i després del preceptiu temps de carència, entra en el consell d'administració de l'elèctrica que ell mateix li va donar Endesa. Per què la senyora Salgado, quan deixa el Ministeri d'Economia, se'n va a treballar en un consell d'administració que és, ara no sé com en recordo, una elèctrica de Xile que depèn d'Endesa, si no m'equivoco? Per què hi ha consellers de la exconsellers de la Generalitat en consells d'administració d'elèctriques? A mi el que m'agradaria saber és què passa amb aquesta porta giratòria i per què els ciutadans paguem una electricitat que és, pel cap baix, el 40% més cara que el que paga Alemanya. Per què hi ha empreses siderúrgiques que estan parant al nord d'Espanya perquè no poden pagar la factura energètica?
Pues Vicent Sánchez...
Sí, li diré algunes coses. No només són elèctriques, eh? Moltes vegades, senyor Barbet, igual que vostè diu la casta i té una expressió que és l'IBEX 35, en el qual només hi ha dues empreses, que són Grifols i...
Inditex.
I és veritat. Per què? Perquè en Espanya, amic meu, l'economia està molt intervinguda. Des del BOE. I és a dir, aquí se donen, se marquen tarifes, es donen concessions, es regalen llicències, es fan adjudicacions d'obra pública, etc, etc. I en qualsevol lloc del món civilitzat això està més o menys controlat i aquí no està... Bueno, sí, aquí el que està és molt controlat. Aleshores, el debat és molt més... hauria de ser molt més profund. Evidentment, jo tampoc estic en condicions de fer-ho.
Ho ha de ser, Vicent.
Però crec que hi ha, però crec que aquí hi ha dues alternatives. I una tercera, que és la que s'ha intentat fer, que teòricament hauria de ser la virtut, i que no ha funcionat a Espanya. La primera alternativa, l'Estat té el monopoli i ho controla tot. Decideix les tarifes, els preus, i ja t'apanyaràs. Això és una alternativa. Ja hem vist què passa a Espanya quan hi ha el monopoli, per exemple, financer en les caixes, grans caixes d'estalvi, mira el que ha passat en Caja Madrid, i com es porten, per dir-ho així, els seus dirigents amb aquesta mena de controls, per dir-ho així. És a dir, això no funciona, i a més l'autarquia no funciona. La tercera seria una gran liberalització de veritat. És a dir, una gran privatització en la qual les companyies jugaren tu a tu contra tu a tu, com passen altres sectors, com passen altres àmbits, etc, etc. La màxima liberalització perquè competiren entre elles i pogueren triar tarifes més o menys barates. I la del mig és una autoritat reguladora que intenta buscar la virtut entre els dos pols. Doncs això a Espanya no ha funcionat. I això és el que passa. No funciona perquè en realitat el que hi ha encara és un gran control i una gran intervenció pública. I aleshores es marca tot. I enmig de tot això, a més va haver-hi un error, i vostè ho sap. El senyor Rodríguez Zapatero va pretendre convertir Espanya en el paradís de les energies renovables i va donar a les empreses inversores un gran marge de beneficis quan feien inversió en energia fotovoltaica. Que després, com que aquesta energia està tan cara i es col·loca en el mercat, d'alguna manera l'has de compensar. Perquè estem parlant, quan ara parlem de pujades del rebut de les elèctriques, estem parlant molt d'això, de pagar un deute que ve generat per una... Recorda vostè quan el senyor Rodríguez Zapatero deia som la primera potència mundial? Doncs això no li puc explicar bé, perquè hi ha gent que en sap molt més, però es va fer fatal. I al final, escolta, a mi m'agradaria que hi haguera la possibilitat de posar-se en el punt intermedi amb un estat que regulara tota aquesta activitat i marcara tarifes, però que fora sensat. Val. Que fora sensat i que no fora... Però Espanya, pel que veu vostè, mira, avui he llegit El País en primera plana, això no és possible.
Vicent, un moment, perdona, Jordi. Mm-hmm. Vicent, un moment, imagina't que tu ara a casa teva vols posar-te dues plaques solars...
No et deixen. No et deixen economia regulada, sector reguladíssim, és un monopoli. És un monopoli de l'Estat, en definitiva.
Això és bastant...
No, senyor Barbeta, no et deixen.
Deixem escoltar la Gemma i tanca el Barberà. Gemma.
No, jo molt d'acord amb tot el que comenteu. Potser l'única salvetat que li posaria, el que comentava el Vicent, el problema amb el cas de les elèctriques no és la intervenció pública, sinó l'expoli polític partidari d'aquestes empreses. És a dir, la intervenció pública es pot fer d'una forma diferent i es pot fer en benefici de la comunitat i no en benefici de la
menjadora. Normalment aquí a la Unió Soviètica sempre ha passat igual.
Sí, sí. Amb això estem d'acord. Però no estàvem parlant de Rússia.
No, de Rússia, no, de la Unió Soviètica.
En fi.
Bueno, Rússia d'Unidó, també.
Tornant a l'electricitat, primer, no oblidem que aquesta serà la quarta pujada en un any. És a dir, ja no ens el puja només...
No, ha pujat un 70, no sé quants per cent en els últims 10 anys.
No, el 70 i pico per cent és des de la privatització. O sigui, en el qual reflexa claríssimament que la privatització es fa per generar una màquina...
Perdona, saps quin és el problema? A veure, escolta, telefonem a un petit empresari i diem-li què paga d'energia cada mes o cada dos mesos. Escolta, hi ha empreses que en aquests moments estan disminuint les seves hores de producció perquè no poden pagar el preu de l'energia. No poden pagar el preu de l'energia.
Exactament. Una cosa com l'electricitat, que és un bé essencial, hauria de ser públic. No només perquè té un impacte sobre la qualitat de vida i els drets bàsics de la ciutadania, que és poder tenir accés a la calefacció en moments d'hivern, poder cuinar, etc, 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 però també impacta a l'economia i a la productivitat. O sigui, a més, les factures, la tarifa que es paga quan ets petita empresa no té res a veure amb la tarifa que pagues com quan ets individu, que ja és elevada, doncs imagineu-vos quan ens arriben les factures a segons quins comerços. Això, l'alternativa que s'ha de posar damunt de la taula, i m'agradaria que la poséssim des de Catalunya, es planteja la renacionalització d'un servei que és un bé essencial. A tota Europa s'està plantejant la renacionalització de serveis essencials. L'aigua s'ha renacionalitzat a molts llocs, no només d'Europa, sinó del món. Per tant, em sembla que hauríem de començar a trencar tabús en aquest sentit i començar a dir que hi ha coses que sí que han de ser públiques. I mentre això arriba, hauríem de poder fer el sabotatge tranquil d'abandonar les grans empreses. Comentava el Barberà el tema de Som Energia. És a dir, hi ha alternatives. Podem començar a trencar el domini d'Endesa i de les grans elèctriques, començant a pagar petites cooperatives de generació d'electricitat, que si comencen a ser una part important del mercat, poden començar a trencar el pacte de silenci que tenen les elèctriques. No oblidem que quan Facua fa unes setmanes va fer una oferta, va reunir amb moltíssimes famílies i van dir que a l'empresa que ens faci el millor preu li comprarem aquestes sembla que eren 6.000 famílies l'electricitat. No es va presentar ningú.
El que passa és que jo... Jo negue la força major, és que això ja està nacionalitzat. Per tant, renacionalitzar què? Si està controlat per l'Estat.
No, senyor, no. Renacionalitzar-ho formalment perquè podem tenir mecanismes d'intervenir.
Està controlat per l'Estat perquè els particulars que la controlen es forrin.
Exacte. Això no és nacionalització.
Per tant, està nacionalitzada.
El problema de l'energia a Espanya és un problema de competitivitat. Aquí l'energia és pels particulars i per les empreses és, no me'n recordo la xifra exacta, però jo crec que és com el doble que a França, per exemple. Entre altres coses...
Perquè aquí no hi ha centres nuclears.
En comprem bàsicament a...
Perquè aquí no hi ha 500 centres nuclears.
I llavors hi ha un sistema... Hi ha un sistema, diguem-ne... Hereu del capitalisme monopolista de l'Estat.
Tenen beneficis les elèctriques?
Sí.
Tenen beneficis les elèctriques i dèficit de tarifa. Què collons és això?
Sí, perdona, 30.000...
Com es pot tenir dèficit quan tens beneficis?
En aquests moments, els que tenim bombetes a casa... els hi devem a les elèctriques 30.000 milions d'euros.
Fals.
30.000... No, això és el que està dit.
26.000.
El que està escrit, però està generat...
No, que ha pujat, perquè ara hi ha els 3.000 i pico aquests que s'han afegit fa poc, 3.600 o així.
Però és que els hi van afegir llavors, el que volen quan volen.
Això existeix així. I jo crec que inclús el càlcul del dèficit tarifari se'ls fan les mateixes elèctriques.
Exacte.
I el govern firma.
És que és així,
Perquè, evidentment, com deia el Barberà, el que fa els comptes és un ex-col·lega dels que governaven abans.
Dos quarts de deu, d'aquí uns moments. Felip Puig, a qui li qüestionem també pel preu de la llum. D'aquí uns moments, el conseller d'Empresa, ex-conseller d'Interior, en aquest estudi.
El perquè de tot plegat.
2:45 de 10. S'incorpora la conversa que manteníem fa una estona en aquest estudi, a 8:45, amb en Jordi Barbeta, amb en Vicent Sánchez, amb la Gemma Galdón i amb en Jaume Barberà, el conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig. Conseller, bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia i a vosaltres, una vegada més.
A partir del gener, nova clatellada amb la factura de la llum. Això és just?
Ja ho vam advertir-ho.
crec que la reforma elèctrica que s'està aprovant, malgrat que hem aconseguit amb moltes pressions també per part del govern central corregir algunes distorsions que afectaven empreses importants del país, des de la perspectiva de que la cogeneració quedava molt, molt castigada, i en aquest sentit doncs, unes quantes empreses catalanes que els hi vencien els 15 anys que tenien per l'amortització tècnica de les seves instal·lacions, doncs veuran la possibilitat de renovar, i unes que havien quedat fora del preregistre doncs entraran. També s'arregla algun tema de disponibilitat d'algunes empreses que tenien centrals de cicle combinat pràcticament parades, doncs com a conseqüència de que hi ha més oferta que demanda. Arreglem alguna cosa de petites empreses de distribució, però en general aquesta reforma elèctrica té unes repercussions molt dures sobre els consumidors i sobre la indústria. Està pensada només per aturar el dèficit tarifari que s'ha acumulat amb una política errònia, desastrosament errònia.
Tenim la situació que hi ha ara.
Sap què passa? Que tenen 30.000 milions d'euros de forat en la tarifa elèctrica, i Europa els ha obligat a suturar. Són 26.000 més els 4.000 que es produiran aquest any. I això són 3 punts del PIB espanyol.
Hi ha una constatació, o hi ha una previsió de quantes famílies podrien de deixar de pagar la factura perquè no podran?
No tenim aquesta previsió. Sí que estem molt a sobre d'aquesta situació, en contacte amb les empreses elèctriques i amb les empreses gasístiques, per tal d'assegurar que les accions que des d'una perspectiva de protecció social amb les famílies més vulnerables o desvalgudes puguin ser suficients perquè no hi hagi cap situació en la que ciutadans que per qüestions econòmiques doncs no se'ls talli el subministre elèctric com a mínim en els mesos més durs, i que per tant hi hagi una capacitat, una possibilitat de que puguin atendre aquestes obligacions doncs amb un punt de relaxació, no? Veurem això com es financia, veurem com s'articula, però l'acord del Parlament és molt contundent en aquest sentit.
En 20 minuts ha de marxar el conseller, per tant, sí. Totes les preguntes s'hauran de condensar, sí, en 20 minuts. Per tant, sobre el tema que ens ocupa, alguna pregunta en breu?
Sí. Per què hi ha 30.000 milions de deute amb les elèctriques, i, a més, per què s'han fet polítiques que han portat cap a això? Quin ha estat el principal error en aquestes polítiques? I qui el va tindre?
Qui dissenya aquesta arquitectura va ser el senyor Rato, l'últim govern Aznar, i qui desplega una política energètica errònia des d'un punt de vista financer és bàsicament el Partit Socialista. Quan arriba el Partit Popular al govern, doncs ho intenta corregir, però malgrat tot els compromisos, perquè no es pot actuar malgrat que alguna inseguretat jurídica s'ha generat amb caràcter retroactiu, i és que s'aboca a la tarifa elèctrica el finançament de polítiques que haurien d'anar amb càrrec de pressupostos de l'Estat. Per exemple, tot el tema del carbó d'Astúries i d'altres regions, per exemple, els costos d'insularitat que tenen Canàries o les Balears, tot això es carrega la tarifa perquè paguin tots els ciutadans de l'Estat.
I totes les subvencions.
I ara hi anava. I totes les subvencions a les renovables.
A les renovables.
Que, sincerament, es va plantejar molt malament, molt erròniament, ni amb una previsió d'equilibri d'oferta i demanda. Avui hi ha excés d'oferta, no només perquè s'ha disminuït el consum per la crisi, sinó perquè no es va preveure. Es van alimentar negocis d'enriquiment fàcil amb retorns de 3, 4 i 5 anys pagant la tarifa als ciutadans, però com que el govern no s'atrevia a carregar aquest increment de tarifa a la tarifa, s'anava carregant en el deute de les empreses, i ara això és el que ens ha passat, que tenim 30.000 milions d'euros que algú els haurà de pagar i que generen una tensió molt forta, evidentment, doncs, sobre els costos del consum.
Barberà.
Només sobre les elèctriques?
Sí.
No, bueno,
només elèctriques. Després una altra cosa.
Ara elèctriques.
Una concreta, jo. Molt concreta, sisplau.
Què ha passat aquí?
No, pensava que em deies
que no volies preguntar. Què ha passat aquí? Ja surt el Barbeta, que ocupa sempre l'espai.
No.
Ja no respectes ni el torn de paraules.
Jaume, no perdem temps, sisplau. Pregunta, Jaume, pensava que no volies preguntar sobre el tema.
Ara ve Nadal.
Jaume, preguntes o no?
Sí, m'hi pregunto. A veure, Iberdrola i Endesa van ser la segona i la tercera companyies elèctriques europees que més benefici van obtenir el 2012. Iberdrola, 2.868 milions d'euros. Endesa, 2.771 milions d'euros. Gas natural, 1.657 milions d'euros. 2012. Vostè és conseller, entre altres coses, d'empresa. Quantes empreses, quants empresaris, petits i mitjans empresaris, li diuen: escolti, conseller, o arregla això o haurem de tancar pel preu de l'energia?
Hi ha alguns sectors energètics, industrials, que estan patint per aquests costos, estem treballant amb ells, sobretot els que són molt intensius en consum energètic, i alguns sectors que tenien en aquests moments, per altres circumstàncies, doncs, marges molt reduïts. Per exemple, el sector de les papereres doncs, està patint també aquests increments de costos, el sector de la química, el sector de la ferralla elèctrica, de la ferralla metàl·lica, per exemple, doncs, Celsa és una empresa, la primera consumidora energètica doncs, de Catalunya i una de les més importants de l'Estat, i totes aquestes empreses estan molt preocupades, estem intentant veure com hi han mesures que permetin doncs, continuar la seva actuació d'activitat industrial. Tenim un problema, aquesta reforma elèctrica està plantejada només des d'un punt de vista financer i no té en compte ni la repercussió a la nostra indústria ni els costos als ciutadans, i només està plantejada per intentar aturar un dèficit pressupostari que Europa doncs, els hi ha exigit, però crec que està mal orientat. No es fomenta l'autoconsum, no tindrem capacitat de generar doncs, l'energia amb major proximitat i, per tant, disminuir costos de distribució. És evident que això requereix una certa transició, perquè les grans empreses avui que tenen xarxes de distribució o han fet infraestructures de generació han de tenir els seus plans d'amortització, però no hi ha una política energètica a mig i llarg termini, i lamentablement aquest serà un element de pèrdua de competitivitat de la nostra economia en els propers anys.
Galdón, breu.
Sí, a mi em sorprèn que amb el tema del dèficit de tarifa faci el mateix discurs que el ministre, que el govern espanyol. Jo no entenc que justifiqui un dèficit de tarifa amb empreses que tenen guanys, a més, guanys molt importants. Per tant, li agradaria que ens expliqués com es calcula aquest dèficit de tarifa i si no es tabula en base al regal d'infraestructures que se'ls fan al moment de privatització. Per tant, que ens expliqui d'on venen aquests 30.000 milions.
Bé, el dèficit de tarifa precisament ve de regalar inversions en projectes d'energies renovables, no pas a les grans empreses. No les defensaré. 30.000, sí, pràcticament més de 20.000 milions són com a conseqüència de primes impuls d'energies que després no s'han modificat els preus de mercat, no s'han modificat els mecanismes de competència, perquè és evident que malgrat que teòricament es va trencar el monopoli públic, avui estem en una situació de competència molt, molt reduïda, perquè hi ha grans empreses que dominen territoris molt d'una manera molt, molt intensa, i això doncs, no acaba de generar que els preus doncs, es puguin equilibrar amb una economia de mercat. No? Clar, podem parlar molt dels importants beneficis que tenen aquestes empreses. Torno a repetir, jo no defensaré les empreses energètiques i elèctriques perquè crec que s'ha de reformar a fons tot aquest sistema, no? Però també els hem de relativitzar en funció del seu volum de facturació i, per tant, quan parlem de milers de milions, també hauríem de saber doncs, quin és el volum que facturen aquestes empreses i si és un retorn o una retribució normal a les inversions que tenen o no. El que sí que els puc dir és que totes aquestes empreses a partir de l'any que ve disminuiran radicalment les seves inversions en manteniment i a mig termini també tindrem un problema de qualitat amb la xarxa de distribució perquè aquestes empreses, doncs, com a conseqüència d'una reforma que també, en definitiva, acaba perjudicant a tothom, perquè està feta només des del Ministeri d'Hisenda en perspectiva financera, doncs en patirem totes les conseqüències. El que va passant aquí és que, doncs, amb massa alegria i en períodes de retorn de 5 o 7 anys, cosa que jo crec que els negocis amb inversió, sobretot primada amb els diners que paguen els ciutadans amb les seves tarifes, doncs haurien de tenir uns ritmes de retorn més estables i més tranquils, i això ha anat fent una inflació, una bombolla, una segona bombolla, la immobiliària en va ser una, i aquesta la bombolla energètica, que lamentablement estan aquí, i entre tots l'haurem d'anar pagant.
Però pitjor no es pot fer, eh? Pagues l'electricitat més cara, i al mateix temps resulta que ara no et podran garantir ni les instal·lacions perquè et pugui arribar bé a casa.
És que l'estat espanyol, jo vull recordar que és un estat molt mal regulador, eh? Paguem també a nivell de comunicacions tarifes doncs més cares que Europa, amb energia paguem més car que Europa, i amb altres mercats que intenta regular, doncs no acaba d'entendre quina és la realitat de l'economia productiva d'un país, perquè des de l'Estat, sobretot des de l'Estat, des de Madrid, es veu molt lluny el que passa de veritat doncs, a les indústries, a l'economia real i de tot això en continuem patint.
Breu.
Nosaltres tenim un breu estudi, en què estem en condicions de demostrar que amb les infraestructures de generació que tenim, hem de recordar, no som autosuficients des d'un punt de vista de fonts de combustible. No tenim ni petroli, no tenim... tenim una mica d'energia eòlica, tenim una mica d'energia fotovoltaica, però avui encara, mica en mica, espero, anirà reduint els seus costos d'inversió. Però si poguéssim gestionar el nostre model energètic, la factura elèctrica del país es podria disminuir entre un 10 i un 15% segur.
L'estat diu que té lluny els industrials, però té molt a prop els presidents de les, i els dirigents de les elèctriques i el sistema aquest de les elites extractives, de la gent que sense generar riquesa es forra. De totes maneres, jo li volia fer una pregunta molt, de, molt concreta, diguem-ne, de,
esperem que sí sigui, davant,
de l'autoconsum. Vostè ha dit abans autoconsum. Jo no sé si se referia al fet de que, per exemple, jo em pugui posar a casa meva unes plaques solars i jo pugui, d'alguna manera, doncs, reduir...
Crear tota l'energia tu mateix.
Reduir, com a mínim, reduir la factura... la factura de la
sí,
llum.
Això, o una empresa que s'instal·li plaques solars...
Això és subversiu. Això és subversiu.
No, no, subversiu no. A Europa això s'estimula.
Sí. No, aquí.
No he acabat.
Això és subversiu.
Això, segons alguns experts del sistema, et diuen, no, això és ruïnós, perquè... evidentment, si jo tinc unes plaques, tinc que tenir també la xarxa, tinc que també accés a la xarxa. És a dir, jo puc tenir un pou, però necessito tenir
però si tu has aigua, dit, de, aigua si, de la xarxa. Si la pregunta ja l'has dit a tu sola, te l'has contestada. Has dit elites extractives, és a dir, casta xucladora. Si ja t'ho has dit tu, com pots generar-te tu l'electricitat? Com pots fer-ho?
Jo vull que contesti el conseller.
Les pastilles...
Jo vull, conseller, que vostè em digui si han d'anar per aquí. És a dir, a la gent s'ha de posar plaques a casa seva o això és un desastre?
La pregunta...
Això és una pregunta, una afirmació. La pregunta breu és una afirmació.
O no és el futur? No.
És bastant impròpia d'una persona com en Jordi Barreta.
No li demano opinió sobre la pregunta.
Clar, això donaria per una tertúlia d'allò de dues hores. Ara bé, hem de tenir present. Hem de trobar una manera d'anar transicionant un model que és evident que avui està basat en unes estructures, infraestructures, empreses i, per tant, un determinat model de mercat que el que no podem és portar-lo d'alguna manera a la ruïna immediata, però sí que és evident que empreses doncs, que puguin tenir la seva energia tèrmica amb geotèrmia o amb plaques instal·lades en els sostres de les seves naus. Empreses o persones que es puguin instal·lar doncs, algun molí de vent a casa seva. El que és evident és que tu, si et poses unes plaques solars, durant uns dies a l'any tindràs energia pròpia. Però durant altres dies, quan no faci sol, perquè avui l'energia no es pot emmagatzemar, hauràs de tirar de la xarxa. Aquesta disponibilitat també ha de tenir uns costos. Perquè el que no pot ser és que les empreses estiguin amb infraestructures i amb generacions parades i que quan tu no tinguis sol diguis, ah, ara sí que necessito la seva energia, no? Per tant, tot això ha de tenir, en allà en diuen peaje de respaldo, que jo crec que són massa cars, però ha de tenir un equilibri que crec que Europa els està trobant amb més moderació del que ens pensem, perquè aquí fem grans discursos d'energies renovables i Europa també està dient, bé, anem-ho fent moderadament perquè Espanya, que fa uns anys es deien que era els líders en desenvolupament tecnològic i energies renovables, avui té un forat que no poden pagar.
Però
Europa també ho veu.
No, és que canviem de tema. Jaume, mata-m'ho,
sisplau. Sí. Conseller, sense acritud, com deia Felipe González, per què hi ha tants, parlant de Felipe González, per què hi ha tants expolítics i mandataris, ministres i consellers, en els consells d'administració de les elèctriques?
No ho sé, no en tinc coneixement, i d'exconsellers no sé si n'hi ha alguns perquè no els conec, no. Jo tinc relació amb els directius i amb els actuals consellers
González,
delegats i
presidents. Aceves, Salgado, Solves, i això, podria
això,
continuar.
Això són exministres, no?
No, ja, jo crec que ja hi ha hagut exconsellers, però bé, no passa res. És a dir,
ho creu o ho sap? No ho sé. És que...
jo diria que ho sé, però no li puc garantir, perquè no tinc la documentació
bé,
guiada.
Escolti,
però jo
els confidencials i els digitals tampoc els llegeixo massa.
Va, escolti'm, canviem de tema. Com seria un servei secret en una Catalunya independent?
Canviem de tema. No ho sé, però el que és sorprenent és que hi hagi gent que sorprengui quan un diu, no, escolti'm, hi ha una part important de la població que espera a tenir estructures d'estat propi, i si algun dia som un país normal i tenim estructures d'estat propi i autòcton i sobirà i independent, doncs, home, haurem de tenir una xarxa diplomàtica, haurem de tenir mecanismes de regulació dels nostres serveis, podrem gestionar l'aeroport i l'aeroport, haurem de tenir el nostre propi Tribunal Superior de Justícia com a darrera, última instància, i, evidentment, també algunes estructures de seguretat més enllà de les que tenim. És a dir, suposo que tindrem un sistema de fiscalia propi del país, i és evident que si hem de tenir ambaixadors, acabarem tenint també doncs, un servei d'intel·ligència internacional, perquè per anar pel món, si és que som algun dia, repeteixo, un país normal, doncs aquest servei s'han de tenir.
Vostè que no llegeix confidencialment credencials, com deia, eurodigitals, jo sí, l'altre dia publicava una notícia que és certa, que és que van hackejar dades del govern de la Generalitat fa uns quants anys.
No, no, anem per parts. L'any 2011 va haver-hi una infecció viral a tot el món. D'aquests atacs se'n produeixen arreu, i tots els grans països i totes les grans institucions i indústries han tingut aquests riscos, i a vegades alguns, vaja, fins i tot vostès veuen que als Estats Units i a molts països importants, doncs hi ha problemes d'aquests, no? Aquesta infecció viral a tot el món va afectar més de 6 milions d'usuaris, que alguns van entrar en els sistemes, no en les bases de dades, sinó a aconseguir la identificació usuari i password, allò que surt, usuari i contrasenya. Doncs a Catalunya ens va afectar, en l'entorn de la Generalitat de Catalunya, ho vam detectar-ho al cap d'uns mesos, de l'ordre d'entre 3 i 4.000 usuaris. En el moment en què això es va conèixer, precisament des del CSICAT i des del Centre de Telecomunicacions, es van posar tota una sèrie de mesures, doncs, per modificar les contrasenyes, perquè si algú ha sapigut la teva contrasenya, pot entrar en el teu compte de correu, pot arribar, doncs, a utilitzar els arxius que tu tinguis. Bueno, targetes, depèn. Si a part del nom d'usuari i contrasenya del teu compte de correu,
tens el teu
PIN, resulta que tens el teu PIN allà dintre, doncs poden saber-ho, sí. Aleshores, es van prendre una sèrie de mesures, això es va fent permanentment, s'han tornat a recordar, doncs, a alguns usuaris que no havien modificat la seva contrasenya, que poden tenir aquest punt de debilitat. Però s'ha dit, no, van entrar a les bases de dades dels Mossos, no és veritat. Van entrar a la base de dades de Sanitat, no és veritat. El que van tenir aquests pirates del món, doncs és la possibilitat d'accedir en aquests usuaris i contrasenyes.
Aquell document que va presentar el líder de Ciutadans al Parlament,
sí,
és real? Existeix?
Jo crec que sí, que com a document existeix, i algú va de la mateixa manera que...
Sap qui?
Puc intuir-ho, però com que no en tinc la certesa, no puc afirmar-ho.
Algú que en aquests moments encara treballa a la Generalitat?
Puc intuir-ho. Jo, deixi'm que, com que compareixeré en el Parlament, doncs, el mes de gener, allà donaré explicacions. Ara, que quedi clar, aquest no és un document oficial, no ha generat cap actuació pública formal, no ha estat ni analitzat pel govern, per tant, és un document dels molts que, doncs, hi ha persones que tenen idees... Que dibuixen i dissenyen coses.
Si realment el futur del Servei Secret de la Catalunya Independent passa per aquest tipus de document, efectivament serem Mortadelo i Filemón, eh? Perquè realment el document és...
Té tota la raó, però si el document tingués, diguem-ho així, alguna aprovació oficial, hagués tingut...
Però algú li va demanar que ho fes,
no,
aquesta persona?
No, no.
Si ho va fer-ho de motu propi?
Sí. Vaig a suposar que sí, jo li haig de dir que no en tenia pas cap coneixement.
Cap ni un.
No, però és evident que...
I llavors aquest document com va parar a mans?
Jo estic convençut que vostè té col·laboradors que de tant en quant li presenten idees, eh?
Sí, no,
bé, evident. En un govern hi ha molta gent que també, doncs, presenta idees i diu, escolta'm, doncs, potser algun dia, doncs, hi fan documents. Jo li puc assegurar que quan estava a Interior, i que ara que estic a Empresa i Ocupació i que m'ocupo del CETIT i del CSICAT, doncs, en cap cas ens hem plantejat avui la possibilitat de constituir una agència de seguretat nacional. Tenim un centre de seguretat electrònica, de ciberseguretat, fa les seves funcions, protegeix a la Generalitat, protegeix a les empreses, dona informació, de tant en quant també actua a requeriment de la policia, dels Mossos d'Esquadra, d'una manera formal, correcta, sempre d'acord amb respecte a la llei. I
per tant, no ha espiat ningú? Garanteix que el CSICAT no ha espiat ningú?
No ha espiat a ningú. No s'ha esperat. Ha sortit que es va estudiar un sistema per encriptar i entrar en els mòbils dels polítics i dels empresaris. Res de res de res. Que en algun moment es va estudiar un sistema tecnològic perquè la policia, en algun moment, els seus propis membres tinguessin un mecanisme de seguretat i d'informació corporativa. Es va estudiar. Es va implementar? No. Això s'ha pensat mai que pugui ser per espiar els polítics i els empresaris i a la gent important i els periodistes? No. Home, no, això són elucubracions que, sincerament, jo ja entenc que això també genera una bombolla mediàtica, doncs, molt apassionant.
Una pregunta sobre el tema de la consulta, i anem al tema com a exconseller d'Interior, encara que ens passem 5 minuts.
Sí, no passa res, no passa res. Ja patireu pels informatius.
No, jo pateixo per la seva cap de comunicació, que no vull que entrenqui metafòricament les cames. La Generalitat farà servir el registre de població de l'IDESCAT per poder fer la consulta i també crearà un nou registre perquè s'inscriguin els catalans que viuen a l'estranger. Ho explicava el Marc Martínez Amat avui a l'informatiu de les 8 aquí al Monarregó. Confirma, conseller?
No en tinc coneixement concret, però sí, s'està treballant per poder disposar dels nostres propis instruments per poder desenvolupar una consulta. Com que no és possible utilitzar, perquè seria il·legal, el cens electoral estatal per una consulta organitzada des de Catalunya, doncs el que s'està fent és, des d'una perspectiva, estic convençut de que escrupolosament, d'acord amb la legalitat vigent,
tot el que diu,
treballar per tenir una base de dades per poder efectuar i controlar una consulta. Home, quan ens plantegem de fer una consulta, ara ja no és allò de fa 3 o 4 anys amb caixes de cartró a la plaça del poble, volem fer una consulta lògica en què tinguem el llistat de totes les persones que estan en condicions de votar, i això no té res d'il·legal.
Ha de votar la gent normal. Major de 16 anys, per entendre's?
Bé, em sembla que s'està plantejant amb aquesta perspectiva, i aquest és l'acord que sembla que hi ha i que en el seu moment doncs s'instrumentalitzarà.
I gent empadronada, per entendre'ns, a Catalunya?
Això és el que haurem de veure, si compleix la legalitat o no. Si ens fixem encara en el règim electoral general més enllà d'aquesta base de dades, doncs haurem de ser escrupolosos amb les condicions per exercir el dret a vot que avui ens marca la Constitució. Farem les coses d'acord amb el marc constitucional, que d'altra banda també és evident que volem superar, però ho farem en procés democràtic i, a més, des d'una perspectiva, repeteixo, jurídica i, pausa, legal, molt escrupolosa.
Era el Parlament ja ha prohibit definitivament les pilotes de goma.
Sembla ser que això es va aprovar ahir.
Era la solució? És la solució?
Jo crec que la policia, a qualsevol societat, malauradament, en algun moment al límit, que és l'única institució que està legitimada per utilitzar la força en defensa, precisament, doncs, de l'interès general i de la seguretat ciutadana, ha de tenir alguns instruments de dissuasió, alguns. Hi ha policies, doncs, que tenen gossos, hi ha policies que fan utilitzen els cavalls, hi ha policies que utilitzen molt més els gasos, hi ha policies que utilitzen tanquetes amb aigua a pressió, hi ha policies que utilitzen, doncs, instruments de dispersió de grups violents, doncs, com són les boles de goma. Per tant, hi ha una multiplicitat de ventalls. El que és evident és que la policia catalana algun instrument ha de tenir, perquè hi ha situacions molt concretes, per sort només passa molt poques vegades, i espero que continuï sent així, en el que han de tenir instruments per vetllar per la integritat física de les manifestacions, de la gent que surt al carrer i del patrimoni.
Quina alternativa li agrada a les pilotes de goma a vostè?
No me n'agrada cap. Si em pregunta quina m'agrada, no me n'agrada cap. Jo m'agradaria que la policia anés amb les mans a la butxaca, però això no és possible.
Però posats a fer?
Però posats a fer, doncs, no ho sé, perquè li asseguro que jo no em veig els Mossos d'Esquadra a cavall entrant al trot, doncs, a dispersar una multitud de violents, doncs, a la plaça Catalunya. No els veig. I no veig a la policia com els alemanys amb aquells gossos que, si se'n tiren a sobre, poden encara, doncs, també afectar la teva integritat. Tot mètode de dissuasió té el límit un risc contra la integritat física dels violents. I repeteixo, tot això és per dispersar actituds i per controlar actituds violentes, no pas per tirar tiros de boles de goma contra manifestacions de gent pacífica, perquè aquí sempre es perverteix una mica la situació. La policia ha de tenir o no instruments per reduir el violent, per garantir l'ordre públic i la seguretat dels ciutadans o no? Sí, doncs si els ha de tenir, que siguin, evidentment, els més selectius i els més adequats, doncs, a la sensibilitat del país. Jo vull recordar que amb tanquetes d'aigua hi ha gent que perd no la vista d'un ull, no, perd els dos globus oculars.
Són les 10 del matí. Aviam, Gemma Galdón, Jaume Barberà, Vicent Sánchez i Jordi Barbeta, com diuen el futbol, cortita i al pie.
Sí, ara que comentava el tema de les bales de goma, només subratllar que el debat sobre les bales de goma el tenim precisament perquè se n'ha fet un mal ús. Si s'hagués fet un bon ús de les bales de goma, segurament la majoria de la població no sabia ni que existeixen, i precisament perquè...
Sobretot quan vostès governaven, senyora Galdó.
Jo no he governat
tots
mai.
Els casos,
jo no he governat mai, senyor...
Vostè estava amb el govern tripartit, amb Iniciativa...
Jo no he estat amb el govern tripartit, no he militat mai a Iniciativa. Senzillament sóc votant, si voto Iniciativa.
Bé,
si amb això em ja compromet amb el govern, vostè doncs, no sé
sí,
que li digui.
Tots els casos que s'han denunciat, excepte el que no està demostrat de la senyora Quintana, van passar en èpoques anteriors, sí.
Jo només li subratllo que hem arribat aquí precisament se n'ha fet un mal ús,
no.
Per tant, qualsevol eina de substitució...
Se'n va fer un mal ús al País Basc, per exemple, i ho van reconèixer, i no van retirar les boles de goma.
Si
van
vostè,
dir que
si vostè
aplicarien els protocols que utilitzaven
si
els Mossos d'Esquadra.
Si vostè considera que el cas de l'Ester Quintana no és un mal ús de les bales de goma, doncs que vingui la societat i li digui, em sembla que la seva sessió del seu càrrec demostra...
Té constància de que es van utilitzar boles de goma en aquell dia? Bé, gràcies.
No diré res, perquè em sembla que la pregunta m'ofèn a mi, m'ofèn a l'Ester Quintana i ofèn a les persones d'Estop Bales de Goma i la gent que ha lluitat perquè deixem de treure ulls a Catalunya amb l'empara de la legalitat. Però tornant als temes que parlaven abans, amb el tema del CSICAT, a mi em genera un dubte que del CSICAT depengui d'empresa i ocupació. Entenc que hi ha un tema de seguretat de les comunicacions, però no acabo d'entendre que un tema tan sensible i amb una relació policial tan forta, el CSICAT no depengui d'Interior, i per tant li volia demanar que ens ho expliqués. I en el cas de les filtracions d'Anonymous, segons Anonymous, el CSICAT va elaborar un seguiment a través de la seva activitat a xarxes socials, de diferents periodistes, activistes i professionals de diferents sectors a Catalunya. Vostè, fons del seu departament, han dit que aquest seguiment no s'ha fet en cap cas des del CSICAT. Si vostès s'encarreguen de la seguretat de les comunicacions a Catalunya, voldria saber si han iniciat una investigació per saber d'on surt aquest rastreig de les comunicacions de persones destacades i anònimes del nostre país.
La ciberseguretat, nosaltres continuem creient, i això pot evolucionar en el futur, i cada govern pot tenir una visió diferent, però el mateix govern tripartit l'any 2009 que crea el CSICAT, doncs adscriu aquesta fundació, que a més al principi era una fundació de promoció i no pas era un instrument com s'articula a partir del 2012, de bàsicament protecció electrònica de les institucions, les empreses i de la societat catalana en general, i per tant de promoció, de difusió de missatges i de mecanismes de supervisió dels atacs que existeixen, perquè és evident que hi ha una certa fragilitat i que això evoluciona, vull dir, els hackers, els pirates, l'intent doncs de frau que també corre per la xarxa, requereix unes estructures bàsicament tecnològiques de protecció i seguretat. Tot això és, creiem, sincerament, bàsicament a nivell doncs, electrònic, de correus, d'estructures d'informàtica, de bases de dades. En el moment en el que hi ha alguna situació que atenta la seguretat ciutadana, el risc de la població, és quan la policia té una relació, té un comandament assignat per relacionar-se directament amb el CSICAT, i és evident que quan hi ha informacions que la policia requereix des d'una perspectiva doncs, de seguiment, es fa en funció doncs, de riscos i d'amenaces. De la mateixa manera que hi ha inspectors i que hi ha policies en la comissaria d'informació, el CSICAT, en algun moment, a requeriment de la policia, doncs sí, fa anàlisis, fa seguiments d'informacions que apareixen a la xarxa i que poden ser d'utilitat per la policia. I això és obvi que afecta doncs, a pàgines web, que afecta a missatges que poden córrer per la xarxa, que afecta a informacions de convocatòries, i això és el que el CSICAT, en un moment donat, amb uns protocols pautats, doncs dona servei a la policia, que ens dona les seves ordres de funcionament.
Barberà, alguna pregunta? Jaume?
No, només si han iniciat alguna investigació per saber d'on surten aquests seguiments, si no els ha fet vostès.
El CSICAT, quan actua d'acord amb les instruccions de la policia, ho fa d'acord amb la llei, i quan es fa i es diu no, es fa seguiment i se rastreig, doncs miri, el que està fent ara el senyor Basté, mirar webs i analitzar missatges.
No, el senyor Basté.
No genera arxius. Tots els arxius generats pel CSICAT són legals.
Però tenim uns arxius que s'han filtrat per Anonymous, jo li estic dient, si no són seus. El que ens està dient és que són seus.
Anonymous de mi ha dit tantes coses que no són certes.
Per això li pregunto.
Li dic que tot el que fa el CSICAT, tot està d'acord amb la llei.
I totes les instruccions de la policia... Aquests informes filtrats per Anonymous els ha fet CSICAT?
Jo el que fan córrer la gent d'Anonymous li asseguro que no opinaré, perquè és que són mecanismes i mètodes en els que sí que hi ha, per part d'Anonymous molt sovint, la vulneració doncs, de la intimitat de comptes i de xarxes doncs, que permanentment
però
estan intentant...
Però no parlem d'Anonymous, parlem dels informes.
Vostè parlava d'Anonymous.
No, jo li dic que ells han fet la filtració, li dic els arxius que filtren...
Jo no faig cas de les filtracions, jo li dic que el CSICAT ha actuat d'acord amb la llei, sí, rotundament. Sí,
per tant, sempre. No ho desmenteix.
Barberà.
Sí. Sí, jo crec que és una satisfacció que s'hagi decidit retirar l'ús de les pilotes de goma, decisió presa pel Parlament de Catalunya, però jo voldria preguntar-li al conseller per què creu que els Mossos d'Esquadra últimament estan tan, entre cometes, qüestionats. I aprofito la vinentesa per dir que l'altre dia, i no explicaré on anava, vaig compartir un llarg viatge en carretera amb un mosso d'esquadra de la Científica. I em va explicar coses que jo no he llegit enlloc. I una d'elles va ser que els Mossos d'Esquadra de la Policia Científica estan considerats a Europa com un dels millors cossos.
Així és.
Científica. Així és. Això jo no ho he vist enlloc. Però senzillament li pregunto, per què creu vostè que els Mossos últimament surten tant en els mitjans? Creu que al darrere hi ha alguna mà negra, alguna motivació política, o s'ho mereixen?
No, jo sincerament crec que es mereixerien un molt major reconeixement i valoració, com tenen, per part de la societat catalana. Aquí hi ha un problema de base estructural i després n'hi ha un que és conjuntural. El primer és que qualsevol policia necessita les estructures d'un estat al darrere. Si no les té, té un punt de fragilitat. I els nostres Mossos tenen un punt de fragilitat perquè han de treballar permanentment doncs, amb estructures d'un estat que, a vegades, com estem veient amb informacions que fins i tot apareixen avui de determinats mitjans de comunicació, doncs no hi ha ni una bona complicitat ni col·laboració o fins i tot des d'una perspectiva amb una certa hostilitat corporativa. tenir estructures d'estat al costat de la policia vol dir tenir un sistema judicial amb el que es treballi des d'un punt de vista de separació de poders, però de confiança d'estructura d'estat, un sistema de fiscalia, un sistema d'agència tributària. Tots aquests instruments estan, d'alguna manera, avui, òbviament, sota la tutela directa de l'estat espanyol. I, en canvi, la policia dels Mossos d'Esquadra, que actua com una policia normal integral, té alguna mancança estructural en aquest sentit. Per tant, aquest és un problema que tard o d'hora crec, sincerament, que hem de resoldre. Va en paral·lel al debat que avui té el país, no? I l'altre és que és evident que els Mossos d'Esquadra per Catalunya representen simbòlicament doncs, una estructura d'estat, perquè ho són, estructura d'estat propi, en tenim algunes, eh? Mitjans de comunicació, policia, i és obvi que quan hi ha doncs, aquesta confrontació i aquest conflicte en relació que Catalunya vol aconseguir la globalitat i la totalitat de les seves estructures d'estat, doncs atacar els Mossos és un tema sensible, simbòlic, molt mediàtic, i per tant estic convençut que hi ha un interès suplementari a intentar doncs, debilitar la bona imatge que té la policia de Catalunya doncs, pels seus ciutadans.
Alguna pregunta breu?
Molt ràpida, brevíssim. Quina diferència hi ha entre l'efecte que provoca una bola de goma i un projectil viscoelàstic?
Les boles de goma, des d'una perspectiva de... tenen una capacitat de dissuasió un punt més col·lectiva. No tenen un... Perquè no es pot tirar directament amb una bola de goma contra les persones. S'ha de tirar a una determinada distància i, a més, doncs, rebotant, i té un efecte més de dissuasió. Els projectils viscoelàstics el que van és molt més seleccionats a tocar una persona que està tenint actituds violentes i, pel cop i pel dolor, l'immobilitza.
Però li poden treure un ull també, per exemple?
En funció dels protocols i dels informes que jo vaig conèixer quan estava a Interior, per les distàncies que s'han de tenir i per les condicions del projectil, no és possible.
Però li pot donar l'ull o no?
Pot tocar l'ull.
Si no
l'ull.
Una de molt ràpida.
Si es tira 10 metres de distància, que està prohibit, doncs un projectil viscoelàctic...
No, però vull dir que si un projectil o una pilota de goma, si toca l'ull se'n va fer punyetes. Diguem.
Depèn de la distància.
Una pregunta molt ràpida també. Vostè diu que no estan plantejant-se una agència nacional de seguretat, però l'informe era tan terrible. Jo el vaig llegir i em va semblar que donava una sèrie d'indicacions que si vostès no volen seguir estan al seu dret, però al final moltes de les coses que es plantejaven allà eren molt raonables.
Jo no he dit que sigui un informe terrible i no he dit que sigui un informe que quan tinguem estat no l'haguem de seguir. Precisament ell li vaig dir que algun dia si tenim un estat propi és evident que ens haurem de plantejar tenir una estructura de seguretat pròpia, d'intel·ligència i d'allò que se'n diu serveis.
I ara no fan perquè no volen o perquè no és legal?
Perquè no toca, perquè no tenim els recursos, perquè no seria legal i perquè no és el moment.
D'acord.
El gran estadista Aznar diu que cada dia el nivell dels polítics és més baix.
Bé, doncs Catalunya opina que continua estant molt per sobre del seu propi nivell.
Aviam, Barbeta i acabem.
Jo és molt senzill.
Acabem. Molt senzill. I breu, espero.
Vostè és partidari que Convergència i Unió i Esquerra Republicana vagin junts a les eleccions europees?
Sí, a mi m'hagués agradat que hi hagués una candidatura amb molta més gent, no tan focalitzada en partits polítics que també, sinó sobretot d'una visió d'explicar a Europa que anem tots junts per aconseguir tenir unes eleccions europees normals a Catalunya.
Creu que encara és possible?
Ho veig difícil perquè el temps ens juga a la contra, però sí, encara és possible.
Molt bé. Amb unes hipotètiques eventuals eleccions de caràcter plebiscitari, Convergència i Unió i Esquerra Republicana... haurien d'anar junts?
És una possibilitat. És una possibilitat de que sí, totes les forces polítiques...
Però vostè és partidari o no és d'aquesta possibilitat?
A mi m'agradaria, a mi, personalment, a mi m'agradaria, sí. Crec que si anem a unes eleccions que tenen definitivament un caràcter també de consulta, perquè és obvi que si no podem fer la consulta com desitgem, treballem, intentarem fer-ho fins a l'últim moment, doncs ens haurem de plantejar democràticament algun altre recurs, com diu el president de la Generalitat, un últim recurs, no? Un plantejament podria ser que totes les forces que estan a favor de que hi hagi aquesta consulta i que es pugui demanar si Catalunya desitja tenir un estat propi o no, doncs anessin juntes. Ara, també poden anar cadascú pel seu cantó amb un plantejament també compartit i unitari. Per tant, hi han diferents alternatives. A mi m'agradaria aquesta visió de cohesió i de consens i de generositat per prioritzar els temes de país per sobre dels de partit. Sí, a mi m'agradaria. Serà possible o no? La dinàmica dels diferents partits polítics ho determinarà en els propers mesos.
Són les 10 i 11 minuts. Fins aquí. Ho heu preguntat? Més del que estava previst. Barbeta, Sanchis, Galdón, Barberà. Gràcies a tots per venir. Conseller, moltes gràcies.
Gràcies i bon Nadal.
I bones festes. Gràcies. 10 i 11 minuts, se'n va corrent 11 minuts més enllà de l'horari previst. Ara anem a trepitjar els ulls de poll. Efectivament, amb el Tian Riba. Tian, endavant.
Sí, avui qui agafarà el bat de béisbol és la Joana Vallès, que és la responsable de comunicació del conseller Felip Puig, perquè l'hem fet anar una mica tard.
Bé, sí, ja no el veu, que està a la porta esperant-lo per sortir. Sí. O sigui que...
Però li interessa molt l'ull de poll al conseller. Bé, ha tornat un clàssic, el derbi Sánchez-Galdón-Barbeta i també un Felip Puig-Galdón. Aquí sí que salten guspires. Això ha generat una excitació, aquesta trobada.
Jo l'altre dia se'm va córrer dir que hauríem de fer un li vaig dir a l'Oriol Junqueras, un debat, un cara a cara Junqueras-Duran, i que hi posarien grades supletòries. I s'ho va agafar tant a la brava Junqueras que ja ha dit que vol fer-lo.
Sí, sí.
Llavors, clar, estem tramitant si Duran i Lleida també voldria. Haurem de fer grades supletòries també per un cara a cara entre Gemma Galdón i el conseller Puig, també.
Jo m'hi apunto. Bé, el retorn de Gemma Galdón ha generat una excitació en Jordi Barbeta, que ha donat un bon dia a la Galdón, que no puc reproduir. Només diré que li he demanat que a mi no em fes el mateix. I, envalentonat, el Barbeta ha intentat condicionar també l'Helena Roura a la central de dades del temps. El que no és un clàssic és que Vicent Sánchez arribi tard. Poc convincent, Vicent, en les excuses, perquè un Madrid Olímpic de Xàtiva no és motiu per arribar tard a la tertúlia. Ara, també t'he de dir que algú que diu pegar-li voltes al nano mereix que se'l disculpi per qualsevol cosa. Bé, temes, peix congelat, l'acord de la pregunta i la data de fa una setmana, tan congelat que hem acabat parlant de la República. Augment de la llum i l'entrevista a Felip Puig. L'1x1, Barbeta, Madonna, s'ha posat a parlar passejant per l'estudi dues vegades, necessitaries un canvi de micro, i ha situat el focus polític al final de l'embaràs aquest, ara tenim el predictor, que és la pregunta, al final de l'embaràs és d'aquí 9 mesos, el 9N, consulta o a eleccions. Has dit o març del 2015, que això no m'ha aclarit per què març del 2015. Perfecte. Barberà, Conradson, director de les Excursionistes Calentes. Sí, perquè ha dit que ara estem fumant el cigarret de després de l'orgasme que va significar l'acord de fa una setmana. Bé, tan excursionista que després t'has posat xirocaire parlant de germanor fins que ha tocat el tema de la llum i després sí, ha tornat la casta xucladora de cada setmana. Galdón, eclèctica. Li agrada la pregunta, però tant li fa perquè ella vol ser de l'estat que li vagi millor. El Sánchez li ha dit mercenària nacional. I això ha excitat molt la tertúlia sobre Catalunya i Espanya. Després hem sabut que la seva pàtria, d'alguna manera, és aquesta Espanya republicana. Sánchez, no nacionalista, una mica abonat a la tesi que li ha llegit a Jordi Barbeta, que el gran error del catalanisme és haver-se penjat o deixar-se penjar l'etiqueta nacionalista, que no és una etiqueta que tingui massa bona premsa al món. Artista convidat, Felip Puig, conseller d'Empresa i Ocupació. Camisa blanca, ulleres amb muntura taronja, americana blava, sense corbata, no, se'l veu amagada. La té amagada, vinga, ja hem descobert una cosa més, se'l veu més perquè ara se'n va al Parlament, no? I ella sí que se'l posarà. Se'l veu més tranquil que a interior, molt nadalenc, ahir parlava de fum, fum, fum al Parlament, avui ha cantat Ara ve Nadal, matrem el gall, mentre aquí us discutíeu els tertulians, una mica 007, que això també hem parlat, però com que és un animal polític hem acabat parlant de tot. Ha perdut una mica el to amb el cara a cara que ha tingut amb la Gemma Galdón, perquè salta els 10 segons de l'inici de la pregunta. Basté, ahir vas fer allò que fas de tant en tant, que és anar a sopar. I a l'entrar a l'estudi, a l'hora de la tertúlia, tenies el cap sobre l'esponja del micro. He patit un moment perquè vas dient tinc son. Per cert, vas sopar amb el fill d'uns dels aquí presents, que no revelaré.
Entre d'altres.
Amb el fill de Vicent Sánchez, entre d'altres.
Entre molts altres. No ho direm.
Això no ho direm. I acabo amb les frases. Vinga, Barberà, Barberà ha dit, és una bona pregunta. Galdón coincideix amb Mas. Les elèctriques tenen beneficis i dèficit de tarifa. Què collons és això? S'ha preguntat. I Felip Puig ha dit, a mi m'agradaria que la policia anés amb les mans a la butxaca. I acabo amb el temps perquè sí. Anem tard. Vinga, va. Barbeta.
Últim.
11:41.
Carai!
Barberà, 12 minuts, 14 segons. Galdón, 12:19. I avui guanya Sánchez, però esteu molt igualats, tot sobre els 12 minuts. I avui guanya Sánchez amb 12:43.
Això és històric. És històric que hagis quedat l'últim, tio. És històric.
I el que es contenia...
És històric.
Perdoneu.
Se feia sang amb les ungles en les palmes de la mà.
Serà la pròxima que agafarà el micròfon i el deixarà. Senyors, moltes gràcies, bones festes.
Avui hi ha hagut justícia. Avui s'ha fet justícia.
El perquè de tot plegat. Sánchez.